Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dimarts 30 de maig, falten poques hores perquè es doni el tret de sortida oficial a un dels esdeveniments més multitudinaris que es fan a Barcelona, el Primavera Sound. Demà es farà el concert inaugural amb els Pet Shop Boys i a partir de dijous i fins dissabte, desenes de concerts cada dia fins ben entrada la matinada. El festival capgira la ciutat durant uns quants dies. L'any passat es calcula que hi van passar 500.000 de visitants, repartits, això sí, en dos caps de setmana. Aquest 2023 el festival només s'allarga fins aquest dissabte i després es trasllada per primera vegada a Madrid. Per tant, la xifra es podia quedar en els 250.000 a Barcelona, que igualment és moltíssima gent. I això, evidentment, té conseqüències per Barcelona, de bones i de dolentes. D'una banda, l'impacte econòmic, que és molt elevat. L'organització calculava que l'any passat el festival va suposar uns ingressos de prop de 350 milions d'euros, només per darrere del que aporta el Mobile, i això, doncs, evidentment, també es trasllada a l'ocupació als hotels, als restaurants, però d'altra banda també té repercussions, sobretot pels veïns. L'any passat ja es van queixar de les molèsties que els provoca el festival, sobretot pel soroll dels escenaris, que són a pocs metres d'alguns edificis, però també per les aglomeracions al transport públic. Per això han convocat una concentració aquest dijous, encara que el conflicte ja fa temps que dura. De fet, l'any passat van presentar fins i tot una denúncia als jutjats contra el regidor del districte de Sant Martí de Barcelona, David Escudé, el tinent d'alcaldia en aquell moment, Jaume Collboni, i el president de l'Institut de Cultura, Jordi Martí. Són les dues cares d'una moneda que porta beneficis i prestigi a la ciutat, però també moltes molèsties per una part dels veïns. Què ha de prevaldre? Es podria canviar d'espai, orientar, per exemple, els escenaris de manera diferent, o, per contra, han de ser els veïns els que entenguin que només són quatre dies? La resposta no és senzilla, encara que de moment aquest any, malgrat aquesta concentració de dijous, ja hi haurà poca cosa a fer i, en tot cas, s'haurà de parlar de solucions, si és que n'hi ha, a més llarg termini. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que... Doncs que la sacsejada al tauler polític amb les eleccions espanyoles convocades pel 23 de juliol ja deixa veure les primeres conseqüències i també les incògnites que s'hauran de resoldre en aquests propers dies. D'entrada, a Catalunya, Junts i Esquerra han de decidir com es presenten aquesta nova cita electoral i quin recorregut té la candidatura unitària que proposen els primers i el Front Democràtic que avui ha demanat el president aragonès. I a l'Estat, avui certificat, d'una banda, la desaparició de Ciutadans, que no es presentarà a les eleccions, com se sospitava, i de l'altra també es posa entre l'espasa i la paret a Sumar i a Podem, que han de tancar contrarrellotge una coalició després de mesos de retrets. Ara de seguida ho explicarem, però anem a pams. Pere Aragonès avui ha fet una crida als partits sobiranistes a bastir un front per combatre un govern del Partit Popular de Vox, que ja dona per fet. El president de la Generalitat ha comparegut per advertir que l'hora és greu i també per demanar una mobilització de país.
Cal impulsar pel 23 de juliol un front democràtic per defensar Catalunya i els drets i les llibertats. Ens hi juguem molt. De fet, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Correspon als partits polítics treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible. Jo, com a president, em poso a disposició de tots ells per ajudar-hi. Per ajudar-hi a construir els ponts d'entesa.
El president està repetint el mateix missatge a aquesta hora, just ara mateix ha acabat el seu discurs davant dels empresaris a la trobada del Cercle d'Economia. Això sí, Aragonès no ha concretat si aquest Front Democràtic vol dir que accepta la llista unitària que li va proposar ahir Junts per Catalunya o que es planteja obrir el govern a més partits. Marc Martínez Amat.
Aragonès diu que cal defensar les institucions, la llengua i la cultura i els drets civils i polítics davant d'un govern espanyol que ja anticipa que els atacarà. Per això aposta per reforçar el govern i el Parlament, elegint un nou president independentista, també amb pactes als ajuntaments i amb un front comú a les eleccions. Interpreta que és el que ha demanat el votant independentista el 28M.
Hi ha un segon missatge en aquestes urnes. Un missatge que arriba en forma d'abstenció. Un missatge dirigit especialment als partits sobiranistes i independentistes i que aquest govern vol escoltar i vol donar-hi resposta. I el missatge és clar. Ens diuen, us heu d'entendre, i ho hem de fer.
Aragonès, en canvi, descarta fer com Pedro Sánchez i avançar les eleccions. Diu que ara calen institucions fortes i reconeix que el govern ha de fer autocrítica pels mals resultats d'Esquerra.
De fet, el retrocés dels republicans a les eleccions ha obligat la direcció del partit a moure fitxa. Oriol Junqueras i Marta Rovira han convocat una assemblea oberta a la militància dimarts que ve, dia 6 de juny, per plantejar una nova estratègia i tornar a mobilitzar l'electorat. Serà en format online. Els dos líders han enviat un escrit a la militància en què animen a la mobilització per tornar, diuen, a il·lusionar l'electorat. I en aquest sentit, ja hi ha veus crítiques dins d'Esquerra, la de Joan Tardà, per exemple, que ha piulat a Twitter: vull entendre que les paraules de Pere Aragonès no pretenen modificar l'estratègia d'Esquerra aprovada en el darrer congrés, i afegeix que, en tot cas, esperarem a veure què se'ns explica als consellers nacionals en el Consell convocat per al dia 10 de juny. Això pel que fa a la banda d'Esquerra. Per la seva banda, Junts per Catalunya, que ja s'ha posat en contacte amb Pere Aragonès per començar a refer la unitat independentista, un partit que recull el guant del president, però li demana que la seva oferta sigui seriosa. L'anunci d'Aragonès ha agafat a tota la cúpula del partit reunida a Waterloo amb Carles Puigdemont, Adrià Santasusagna.
Laura Borràs i Jordi Turull són amb l'expresident i, de fet, tots tres han dit la seva sobre Aragonès. Puigdemont ha reclamat que les converses siguin per fer la independència, Borràs que cal fer front comú, i Jordi Turull en un vídeo ha demanat al president que les negociacions siguin realistes.
Si la rectificació sincera, en el sentit de tot allò que nosaltres havíem dit i havíem advertit i que fins ara no se'ns havia fet cas, ens trobarà i ens podem reunir demà mateix.
Això l'endemà que el mateix Turull proposés la llista única. Qui ja s'ha postulat per ser la veu de Junts a Madrid és Jaume Giró. L'exconseller, en una entrevista al Món RAC1, diu que l'independentisme ha de sumar.
Sempre estic a favor, sempre. Com a conseller vam fer pressupostos amb Esquerra sense ni una sola discussió. Crec que el sobiranisme, quan va unit, és quan tenim opcions d'avançar.
Hi hagi llista única o no, Junts farà primàries els propers dies per escollir candidat.
I l'altre partit que podria entrar en aquesta equació, la CUP, debatrà els propers dies si es presenta a les eleccions espanyoles o no. Els cupaires encara no ho tenen clar i per això obriran un debat intern. Això sí, avisen que no veuen gens clar la llista unitària. Ho ha explicat el diputat Xavier Pellicer.
Són propostes a cop de papereta. Em sembla que són fruit d'uns mals resultats electorals i que estan exclusivament encarats a unes noves eleccions. Com us dèiem abans, nosaltres pensem que el que toca i que, per tant, el que proposem és obrir un debat en profunditat sobre l'estratègia independentista i que perquè arribi a bon port és necessari que estigui allunyat de qualsevol procés electoral.
Per cert, que una de les organitzacions que integren la CUP, Poble Lliure, sí que creu que s'hauria de fer la llista unitària independentista. I el PSC i els Comuns també han reaccionat a les paraules de Pere Aragonès. Creuen que s'equivoca perquè es dona per vençut abans de començar donant per feta la victòria de la dreta a Espanya. En una piulada, la socialista Alicia Romero creu que això demostra que Esquerra continua sense projecte. I per part dels Comuns, David Cid lamenta que Aragonès surti a perdre les eleccions. Mentrestant, a Madrid, avui el titular del dia és que Ciutadans s'aparta de la cursa electoral del 23 de juliol.
Que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral.
Avui la direcció del partit ha confirmat el que era un secret de domini públic durant les últimes hores, que no es presentaran a les eleccions espanyoles. Ho ha anunciat el secretari general de Ciutadans, Adrián Vázquez. Això sí, avisen que només és un punt i seguit. Anem cap a Madrid, Arnau Añé.
Sí, Ciutadans assegura que és només una refundació i que, per tant, per molt que no es presentin a les eleccions espanyoles, no es dissolen. De fet, Vázquez deixa clar que és una pausa per replantejar-se les línies mestres del partit.
No nos rendimos. No hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. E iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual.
Ciutadans no aixeca cap des de la patacada electoral de finals del 2019 que va provocar la dimissió d'Albert Rivera. Des de llavors, a cada cita amb les urnes, el partit ha perdut un llençol a cada bugada.
La decisió de Ciutadans de no presentar-se a les eleccions del 23 de juliol, que deixa via lliure perquè el Partit Popular acapari tot l'espai del centredret espanyol. De fet, abans que Ciutadans fes pública aquesta decisió, Alberto Núñez Feijóo ja ho aplaudia i obria els braços als seus votants.
Esta decisión ayuda a mandar el mensaje de la oportunidad histórica que tenemos de concentrar todos los esfuerzos en el Partido Popular como herramienta útil para ganar a Sánchez. Desde ya, les digo a todos los votantes de Ciudadanos que esta casa reformista es su casa.
Feijóo ha dit davant la plana major del PP que avui s'ha reunit a Madrid per analitzar l'escenari polític dels pactes amb Vox, però no n'ha dit ni una paraula, Arnau.
Exacte, Feijóo torna a centrar el debat en dues grans idees, Sánchez i Bildu. D'entrada, apartar el president espanyol de la Moncloa i que el PP torni a controlar-les, segons Feijóo s'ha de triar.
Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez i Espanya.
I la segona idea de Feijóo, com ja ha fet en la campanya anterior, és aïllar l'esquerra abertzale. Fins i tot, diu, pactant amb el PSOE al País Basc.
Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
Això sí, tot i que Feijóo ha obert la veda als pactes, ni piu de Vox, amb qui haurà de pactar tant sí com no en diverses comunitats.
Doncs bé, tot això a l'espai de la dreta, però a l'esquerra també hi ha moviments. La plataforma de Yolanda Díaz s'ha registrat avui com a partit polític. El nom és Moviment Sumar i de moment s'hi han adherit Esquerra Unida, Més País i l'Aliança Verda. I falta, per tant, Podem. Les negociacions entre Yolanda Díaz i Jone Belarra, que es fan en el secretisme més estricte, tenen 9 dies per arribar a un acord i poder-se presentar plegats o no a les eleccions. En aquest sentit, Ada Colau descarta anar a les llistes de Sumar a les eleccions del 23 de juliol. Ho han dit fonts de l'entorn de l'alcaldessa en funcions a El País. I a tot això, el PSOE adverteix que la fragmentació d'esquerres ha propiciat massa governs del PP i de Vox després del 28M i ve a dir que els votants d'esquerres haurien de rumiar-se una mica més al vot. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, que al votant d'esquerres li falta cultura de vot, és el que repeteix la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Con una izquierda que creo que debe de hacerse también un replanteamiento. Me estoy refiriendo a los votantes de izquierdas. Hemos visto casos que analizábamos en estos días donde esa segregación del voto de la izquierda ha impedido representación a posiciones de izquierdas que representan a mayoría social y que, sin embargo, la derecha ha aglutinado esos votos en forma de concejales. Hay que hacer un planteamiento serio cuando uno va a las urnas.
Això ho ha dit en una entrevista a La Sexta, també ha acusat Feijóo de ser un populista, de no tenir discurs propi i de copiar tot el que diu Isabel Díaz Ayuso.
El PSOE, de fet, ja a la maró per la desfeta electoral i ho demostra el líder de Castella-La Manxa, dels pocs que han salvat els mobles. Avui ha fet públic que Pedro Sánchez encara no l'ha felicitat i ho ha dit d'aquesta manera a Onda Cero.
Pues no sé si me llamarían y no lo pude coger, pero estoy revisando y creo que no. Pero estoy todavía a un tercio de los mensajes que tengo por contestar, con lo cual no sé exactamente.
Y a Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara fa marxa enrere i finalment diu que intentarà formar govern. Diumenge el PSOE va ser el partit més votat, però va empatar escons amb el PP, amb el PP, que suma majoria en Vox, i això va fer que Vara decidís abandonar la política. Ara, però, diu que si les dretes no es posen d'acord, ho intentarà. I a Barcelona, Xavier Trias ja ha començat la ronda de converses per formar govern municipal. Després de guanyar les eleccions, avui s'ha vist amb Esquerra i els pròxims dies ho farà amb la resta de grups.
Molt bé, la veritat és que vam tenir una trobada molt amable, hem començat a treballar i anirem treballant. També ho farem amb els altres grups, no és només amb el senyor Maragall, però amb el senyor Maragall, que ha sigut el primer que s'ha ofert a fer la primera reunió i jo crec que han anat bé les coses.
Mentre en Salvador Illa obre la porta a un pacte amb Junts, el primer secretari del PSC creu que si no hi ha sorpreses, Trias serà el pròxim alcalde, Sílvia Solanes.
Illa no es tanca res i Collboni també parlarà amb tothom. Ara bé, té coll avall que Trias serà l'alcalde. N'ha parlat avui a RAC1.
Què hi convé a Barcelona? Pues un govern estable. Des del nostre punt de vista, amb orientació progressista i que no es decideixi aquest govern pensant en altres coses que no sigui la ciutat de Barcelona. Amb aquests elements vam encarregar a Jaume Collboni que tingui converses amb tothom i que no renunciï a res. Aleshores, jo crec que és molt prematur anticipar res. Difícil ho és i, efectivament, té un avantatge des d'aquest punt de vista el candidat Trias, el senyor Trias, perquè si no passa res, ell serà el cap.
Mentrestant, demana que Girona jugui net i no es busqui un pacte alternatiu per evitar que la socialista Sílvia Paneque sigui l'alcaldessa. Va guanyar amb vots, però va empatar 8 regidors amb Lluc Salelles de Guanyem.
I, per cert, sobre el recompte de vots a la ciutat de Barcelona, atenció, perquè hi ha alguns dubtes, Pep Tormos.
Sí, perquè el Nació Digital acaba de publicar que hi podria haver canvis pel que fa al recompte de vots entre Colau i Collboni. Recordem que Ada Colau, els comuns van quedar a només 141 vots i ara hi podria haver modificacions en el recompte definitiu de les paperetes. El Nació Digital, en aquesta informació que acaben de publicar com a primícia, el que fa és identificar algunes seccions censals on els resultats provisionals podrien canviar i podrien modificar els que es van publicar de forma provisional la nit del 21 de maig. Sobretot apunta a dues situacions, a les Corts i a Sant Andreu, on hi hauria algunes urnes on no es devien comptabilitzat bé els vots inicialment.
Doncs bé, estarem pendents d'aquesta informació, com dèiem, que destaca el Nació Digital en primícia i que podria haver algunes diferències amb el recompte oficial que s'hauria de fer de vots. Recordem que entre Jaume Collboni i Ada Colau hi havia una diferència la nit electoral de 141 vots. S'haurà de veure, doncs, quins efectes poden tenir aquests errors en el recompte de diumenge. Com dèiem, per això a Barcelona, però a la resta del territori, les patacades electorals d'alguns partits ja han començat a deixar dimissions a la paeria. Ja hi ha dos alcaldables que han decidit plegar. L'actual alcalde en funcions, Miquel Puey, ha anunciat que farà un pas al costat després dels mals resultats d'Esquerra, i l'alcaldable de Junts, Toni Postius, seguirà el mateix camí. I qui tampoc continuarà serà la que ha estat fins ara alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, la republicana Mireia Ingla. Doncs bé, tot això, un dels temes de conversa després de l'anunci de noves eleccions és què fer si tens, per exemple, un viatge reservat i et toca anar a una mesa electoral. Ahir explicàvem que els experts apostaven per acreditar que aquest viatge estava contractat i poder estalviar-se'n a la mesa, i avui és fàcua que exigeix a la Junta Electoral Central que ho aclareixi i que estableixi un criteri concret, Anna Salvador.
La llei diu que una persona pot excusar-se de la mesa si té un viatge i anul·lar-lo li suposa un perjudici econòmic, també si té un esdeveniment familiar important. Tot i això, FACUA demana que ho concretin més. Si no, diuen que la interpretació de quines al·legacions s'accepten i quines no queda en mans de la Junta Electoral de cada zona, i això pot fer que hi hagi diferències. El secretari general de l'organització, Rubén Sánchez, també demana que la norma s'ampliï i s'adapti a la situació actual.
Nunca se había producido una convocatoria electoral precisamente en el periodo tradicional español de vacaciones estivales, y por lo tanto entendemos que hay que adaptar la norma, hay que adoptar los criterios de interpretación de la norma a la coyuntura del momento. ¿Pedimos que todos los viajes vacacionales estén planteen la excepción? No, no pedimos eso. Pero si ya tenías contratado un paquete vacacional con la familia, entendemos que ahí sí podría ser una causa de excepción, si ya la teníamos contratada antes del día 30 de mayo.
FACUA també demana que les citacions de les meses s'enviïn ràpid per donar temps a la gent que ha de presentar al·legacions.
Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9. Doncs bé, l'avançament electoral que també s'ha colat a les jornades del Cercle d'Economia. Avui ha assistit Felip VI, el monarca que no hi ha fet referència directa, però sí que ha deixat anar un missatge que dona peu a diverses interpretacions. És aquest.
Vivimos, en efecto, en esos tiempos de transición, de crisis periódicas, solapadas o con muchas facetas. Y por ello es necesario levantar la mirada y tratar de mantener esa visión de largo plazo. No podemos olvidarnos de lo importante, del contexto, de los valores, las ideas.
I també hi ha dit la seva el president de SEAT, Wayne Griffiths, que ha demanat que les eleccions no entorpeixin l'arribada de les ajudes europees pel cotxe elèctric. Montse Martí.
Bon dia. El president de SEAT preveu que la segona línia d'ajuts es publiqui abans de les eleccions espanyoles, abans, per tant, del 23 de juliol, perquè estan en joc, diu, inversions.
És molt important per nosaltres perquè tenim que tomar decisions, inversions importants en nostra fàbrica material per a l'ensamblatge de bateries. Significa que una nova fàbrica dentro de la fàbrica de material, aquesta decisió i aquestes inversions dependen de les ajudes de l'Espanya.
També ha demanat que la formació de govern després de les eleccions espanyoles sigui ràpida. A aquesta hora, a les jornades del Cercle, intervé Felip VI, que no ha fet referència directa a la convocatòria electoral. Al vespre tancarà la jornada dels empresaris el president Pere Aragonès.
Doncs, com dèiem, Pere Aragonès, que està participant a aquesta hora en aquestes jornades del Cercle d'Economia. I, per cert, un dels que ha aixecat també més aplaudiments en aquest auditori on es fan les conferències de les jornades del Cercle ha estat l'alcalde de Varsovia, que ha protagonitzat l'anècdota de la jornada parlant en català.
Permetem donar-vos les gràcies també en català, perquè tenim un nom que sap tothom. son polacos.
L'alcalde de Varsovia ha rebut el Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea. I encara en matèria econòmica, els preus continuen pujant, però amb menys intensitat que mesos enrere. L'IPC se situa al 3,2% al mes de maig.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
És la dada que de moment ha avançat avui l'INE. A l'abril, recordem, estava al 4,1%.
Aquesta baixada es deu sobretot al fet que els preus dels carburants no han pujat tant com ho van fer un any enrere. La pujada de preus dels aliments també ha estat menor que el maig del 2022. La inflació subjacent, que no té en compte els productes frescos i els energètics, s'ha reduït 5 dècimes i se situa al 6,1%.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
9 minuts i les 9, demà comença a Barcelona un dels esdeveniments més importants del país, el Primavera Sound, i els veïns de la zona del Fòrum estan en peu de guerra, critiquen que el festival provoca molt de soroll i que això va en contra del seu dret al descans. Per això han convocat una manifestació per aquest dijous a la tarda. Avui, de fet, en temps de tertúlia, en parlarem amb el portaveu de la plataforma Stop Concerts, Enric Navarro. Sigui com sigui, el festival sí que té repercussions econòmiques molt positives per la ciutat. El Gremi d'Hotels de Barcelona admet que esdeveniments com el Primavera estan omplint fins la bandera als hotels. El director general del Gremi, Manel Casals, diu que l'ocupació ja és com el 2019, que va ser de rècord.
Vam tenir molt, molt bon mes de març, molt bon mes d'abril. Maig i juny són dos mesos que ja tradicionalment són extraordinaris i realment doncs, aquesta intensitat d'esdeveniments que hem tingut el mes de maig i que tindrem el mes de juny encara faran doncs, que siguin millors aquests mesos.
El Gremi d'Hotels de Barcelona diu que dormir en un hotel a la ciutat costa de mitjana uns 25 euros per sobre que el 2019. Això és la mitjana, però en setmanes de grans festivals com aquesta o amb els concerts de Coldplay, els preus s'han disparat. Més coses, les cases ocupades de la Bona Nova de Barcelona tenen els dies comptats. Just després de fer-se famoses per les protestes a favor i en contra durant la campanya electoral, la justícia ha ordenat avui el desallotjament de la ruïna. D'aquesta manera, la policia ja pot actuar en totes dues cases com volien els Mossos. En té més detalls el Benet Iñigo.
La casa coneguda com el Cubo ja tenia un ordre de desallotjament pel mes de març, però la policia el va suspendre perquè era impossible buidar-la si al mateix temps no es desallotjava la ruïna que hi està connectada. Avui, el jutjat 39 de Barcelona ha publicat la sentència per la qual també ordena aquest desallotjament. Rebutja els arguments de l'advocat dels ocupes, diu que no està acreditat que hi visquin ni que siguin vulnerables i també diu que la Sareb, els propietaris, no tenen cap obligació d'oferir-los un lloguer social com reclamaven. Per tot plegat es demana que marxin o ordenarà que els treguin. Encara no hi ha, però, una data fixada per fer-ho perquè la sentència es pot recórrer a l'Audiència de Barcelona.
7 i les 9, al Camp de Tarragona, mig centenar de municipis també passaran a la situació d'alerta per la sequera. Això vol dir que els agricultors hauran de reduir l'aigua un 25% i les indústries un 5%. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, són una cinquantena de pobles i ciutats que depenen bàsicament del Consorci d'Aigües de Tarragona, per tant de l'aigua que arriba del minitransvassament de l'Ebre, entre els que hi ha ciutats importants com la capital tarragonina, Reus, Salou, Cambrils, Torredembarra o el Vendrell. La decisió l'ha pres avui el govern davant de la caiguda de les reserves de l'embassament de Mequinensa, la conca hidrogràfica de l'Ebre. La fase d'alerta vol dir que aquests municipis hauran d'aplicar restriccions com la reducció del 25% de l'aigua per a usos agrícoles i del 5% per a usos industrials. Tampoc podran omplir piscines als particulars. Un seguit de mesures que ja s'apliquen a la resta del país. La mesura, les restriccions, es començaran a aplicar els propers dies un cop es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat.
Obrim plana de successos, la justícia deixa en llibertat amb càrrecs l'home acusat d'haver drogat i de violat una dona a Igualada.
L'arrestat i la víctima es van conèixer divendres en una discoteca del municipi. La dona, de 33 anys, va pujar a casa d'ell a prendre una cervesa i a partir de llavors no recorda res més. Es va despertar l'endemà, despullada i amb indicis que l'havien violat. El detingut té 38 anys i la jutgessa l'ha deixat en llibertat amb càrrecs perquè ni la fiscalia ni l'acusació particular han demanat que entri a presó.
El Vendrell ha quedat en llibertat provisional l'home que hauria fet tocaments a un altre amb discapacitat psíquica.
Va passar divendres als vestidors d'un gimnàs municipal. La víctima assegura que el detingut li va fer tocaments mentre es dutxava. Va fugir i va alertar el personal del gimnàs, que va trucar a la policia. Posteriorment, es va detenir el presumpte agressor de 67 anys per un delicte d'agressió sexual. De moment, el jutge el deixa en llibertat provisional, però li imposa un ordre d'allunyament de la víctima amb qui tampoc es podrà comunicar.
La fiscalia demana 6 anys de presó pel raper Morat per presumptament haver atacat diversos agents dels Mossos amb una pistola Taser.
Va passar a l'Hospitalet de Llobregat el 2021 en ple confinament nocturn. El fiscal assegura que els policies estaven fent la ronda i que quan van passar pels blocs de la Florida, algú els va insultar i els va llançar ampolles de vidre. Els agents van pujar al bloc i van trobar Morat corrent per un dels passadissos. Quan el van atrapar, segons la versió del fiscal, el raper va treure una Taser i els va intentar agredir. La defensa, en canvi, nega que Morat fes servir cap pistola elèctrica.
El jutge ha enviat a la presó un dels dos joves que divendres van clavar una pallissa mortal a un veí de Batea, a la Terra Alta.
El detingut ha entrat a presó, té 19 anys, l'altre implicat en la pallissa és menor d'edat i des d'aquest cap de setmana està tancat en un centre de menors. Els Mossos els van detenir tots dos poc després de l'agressió mortal.
I la justícia ha enviat a presó provisional l'home que va intentar matar dos menors d'edat a ganivetades a Tarragona.
Va passar el febrer després que les dues víctimes es barallessin amb un altre menor. L'arrestat va intervenir a la baralla i va apunyalar els dos nois, que van quedar ferits de gravetat. A més de l'agressor, la policia ha detingut el menor que va participar en la baralla, també la seva mare, que gestionava una xarxa de tràfic de drogues, i un altre home que van cobrir l'autor de les ganivetades.
4 minuts per arribar a les 9, tot i que anem amb màniga curta i som a les portes de l'estiu, tenim notícies, atenció, sobre l'enllumenat de Nadal a la ciutat de Barcelona. Aquest any, al Passeig de Sant Joan, tindrà llums de Nadal per primera vegada i el disseny estarà inspirat en el sector del manga i del còmic japonès.
Se n'encarrega l'estudi barceloní Brosmain, assegura que han escollit aquesta temàtica perquè a l'entorn del Passeig de Sant Joan hi ha moltes botigues de còmics i hi viu població asiàtica. A més, la comissió de govern de l'Ajuntament ha aprovat el contracte per transportar, instal·lar, mantenir i desmuntar tot l'enllumenat nadalenc de tota la ciutat a les properes festes. Ronda els 2 milions d'euros.
El Teatre Tívoli de Barcelona estrenarà el 28 de setembre el musical de Producers, dirigit per Àngel Llàzar i amb la direcció musical de Manu Guix. Una producció que està basada en el musical que va fer Mel Brooks a Broadway l'any 2001, que és el més premiat de la història, Bàrbara Padilla.
Avui s'ha presentat el repartiment i, a banda del propi Àngel Llàzar, hi haurà una vintena d'artistes i ballarins com Ricky Mata, Armando Pita o Oriol Borés. El director artístic espera repetir amb The Producers l'èxit de La jaula de les loques i Cantando bajo la lluvia.
Serà l'espectacle més gran que hem fet fins ara. És el més ambiciós. És el que té el pressupost més gros. Ajunta tot el que nosaltres hem anat fent durant tot aquest temps. Les situacions hilarants de La jaula de les loques, el glamour i l'estil i les coreografies i l'espectacularitat de Cantando bajo la lluvia.
El musical recorda l'època daurada de Broadway. Ho explica el director musical, Manu Guix.
És del gènere Broadway més clàssic, amb una gran orquestra que farà que soni molt bé, nou músics en directe, hi haurà molta presència de vent, sobretot, molts metalls.
La producció explica la història d'un fracàs. Dos productors creen el pitjor espectacle de la història amb la intenció de fugir amb els diners dels inversors. I es farà en castellà perquè, diuen, la intenció és anar a Madrid i fer gira per l'Estat.
I així sona la nova cançó de Rosalía. N'ha presentat 12 segons només en un vídeo a Instagram.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Que tengo el tal.
I ja està. Fins aquí no n'hi ha més. Es diu Tuya i al vídeo hi apareix ella amb un vestit de flors. L'anècdota és que, per error, Rosalía havia penjat el tema sencer a TikTok i abans que l'esborrés alguns usuaris han tingut temps de capturar-la sencera. No se sap però quan es publicarà, però tot apunta que serà la seva aposta de cançó de l'estiu. I el Primavera Sound continua escalfant motors a Barcelona abans del desembarcament al Fòrum, que serà demà. Aquesta nit és la segona jornada del Primavera a la ciutat, amb concerts repartits entre la Sala Apolo i Rasmatàs. A la Sala del Poble Nou hi actuen els britànics de Comet is Coming. I mentre estan a l'Apolo, el protagonisme avui serà pels Melodies Echo Chamber. La jornada inaugural del festival de demà tindrà com a plat fort els Pet Shop Boys. I encara en música, Joan Dausà actuarà aquesta nit, d'aquí a mitja hora amb el comptat, a la Casa Batlló, en un concert solidari.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment.
És dins la gala Visibles Casa Batlló. Un objectiu és fer més visible precisament l'autisme i que tots els infants puguin accedir als tractaments que necessitin. Això, aquest, però, no és l'únic acte solidari que Dausà ha fet avui. Aquest matí ha pujat al terrat de l'Hospital de la Vall d'Hebron per promoure la investigació contra el càncer. El cantant ha interpretat Ara som gegants i ho tenim tot per presentar el Festival Vallviva, que es farà del 12 al 15 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, i que destinarà tots els beneficis a projectes d'investigació contra el càncer. A les 9 en punt, repàs als esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
Leo Messi, que té intenció de decidir el seu futur la setmana que ve.
Sí, segons us hem explicat a RAC1, l'argentí té ara mateix una oferta de l'Aràbia Saudita, una altra de l'Inter de Miami i l'interès d'un equip europeu. En canvi, encara no en té cap del Barça, que el club blaugrana no pot oferir fins que no tingui el vistiplau de la Lliga amb el pla de viabilitat. De moment, el que li ha traslladat de manera informal al club blaugrana és una proposta de 25 milions bruts per una temporada i l'opció d'allargar el compromís amb una segona d'opcional. Una proposta que Messi, en contacte permanent amb Xavi, veu amb bons ulls, però que en cap moment s'ha traslladat a una oferta real i articulada per poder estudiar fons.
I segons ha pogut també saber RAC1, el Barça femení de futbol celebrarà la Champions a la plaça Sant Jaume si guanya el títol a Eindhoven.
Serà el retorn a una plaça que el club no visita des del 2003, quan el bàsquet va guanyar l'Eurolliga al Sant Jordi, després d'haver fet una rua ja pel primer equip masculí, tenint en compte la capacitat del Johan i que no es pot disposar del Camp Nou. El club hauria pres aquesta decisió si l'equip de Jonathan Giraldez pot aixecar la Champions el proper dissabte.
D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Joselu, és molt a prop de convertir-se en nou jugador del Real Madrid.
Joselu és un dels jugadors amb clàusula de sortida si un equip l'iguala la fitxa i, segons apunten diversos mitjans, això és el que faria el Madrid per incorporar-lo com a cedit i a cost zero, amb la possibilitat de tornar a l'Espanyol en cas d'ascens al curs vinent.
En bàsquet, aquest vespre a la Penya pot segellar la seva classificació per les semifinals de la Lliga CB.
Si guanya el Baskonia en el segon partit de l'eliminatòria de quarts, ha començat a les 9 i el podeu seguir a RAC+1.
Doncs anem-hi en directe, Xavi Puig, bona nit.
Hola, bona nit, Anna, espera, col·loca, entrem al 9C, bona nit, Anna Ballonesta.
Just acaba de començar aquest partit.
Sí, acaba de començar i amb un triple de l'home que va acribillar el Baskonia a Vitoria, Mundet.
Sí, Kyle Gall, primera jugada, primer triple per marcar distàncies. El Joventut que comença guanyant el partit, Joventut 3, Baskonia 2, amb una notícia a la prèvia per tots els aficionats verd i negres que s'incorporin ara mateix, ho han de saber. Pau Ribas acaba de renovar fins al 2026. S'ha fet públic l'anunci, la penya, recordem, busca el bitllet per les semifinals si guanya avui de la Lliga CB de bàsquet.
Doncs estarem també pendents del que passi en aquest partit. Gràcies, Xavi, que vagi bé, bona nit.
A Badalona.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que ja hi ha data per la declaració de Vinícius pels insults racistes de Mestalla. L'han citat per declarar per videoconferència el 27 de juny. I sorpresa el Roland Garros, perquè el número 2 mundial, el rus Daniil Medvedev, ha quedat eliminat a primera ronda davant el brasiler Thiago Seibold Wild, número 172 mundial, que l'ha derrotat en 5 sets.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Bona nit.
I ara sí, el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Avui, que hi ha hagut nova regada al país, ja han anat a la baixa, però les precipitacions o encara n'hi ha algunes d'actives?
Encara n'hi ha algunes, però menys que ahir aquesta hora, que encara fins i tot parlàvem d'alguna tempesta forta cap al Solsonès, que després es va desplaçar cap a la Noguera. Ara encara plou en algun sector, a l'extrem sud del Segrià, entre el Segrià i el nord de la Ribera d'Ebre, zona de Maials, Llardecans, Almatret, Ribera d'Ebre també, fins i tot alguna zona del nord d'aquesta comarca, res, escorrialles, però bé, està mullant una mica que la zona aquesta, que també és una zona una mica boscosa, ja a l'extrem sud del Segrià, tirant cap a la Ribera d'Ebre. Precipitacions, doncs, que van a la baixa, acabaran desapareixent. Demà, a diferència dels últims dies, ja al matí pot haver-hi algunes precipitacions febles. Avançant al matí, abans del migdia, arribaran algunes precipitacions febles a les comarques de Girona, que ràpidament tendiran a desaparèixer. Serà a partir del migdia i al llarg de la tarda vespre que els xàfecs, les tempestes, afectaran moltes zones interiors de Catalunya. Sembla que menys probables a la costa, tot i que al vespre també arribaran alguns ruixats, potser alguna tempesta cap a la Costa Brava. Més dispersos aquests ruixats, més disperses aquestes tempestes a l'interior de les comarques de Tarragona. En canvi, a mesura que avanci la tarda, podran ser més extenses en zones interiors del centre i nord de Catalunya. Algunes tempestes com avui fort, hem tingut calamar-se a Vic, s'ha vist calamar-se a Vic, a Piera, Vallbona d'Anoia, Capellades, tres poblacions de l'Anoia. De fet, fins i tot hi ha hagut un llamp a la Llacuna, al sud de l'Anoia, que ens comentaven des de la Llacuna que hi ha hagut un petit incendi que ràpidament els bombers voluntaris de la Llacuna han pogut extingir i ha cremat uns 300 metres quadrats. Però bé, aquestes tempestes que a vegades, doncs, si són seques o porten poca precipitació, doncs poden provocar alguns incendis. Per tant, precaució demà amb aquestes tempestes que poden ser fortes amb calamar-se, que cap al vespre, vespre, últimes hores del dia tendiran a desaparèixer. Temperatures demà que reculen un parell, 3 de graus en molts sectors del nord de les comarques de Girona, de Barcelona, cap al Berguedà, Osona, també molts sectors de les comarques de Girona, 2 o 3 graus menys. En canvi, cap a les Terres de l'Ebre farà una mica més de calor. Avui de nou, 28, 29 en alguns sectors, o 30 en alguns sectors de Ponent.
Demà tancarem el mes de maig, Abel, i pràcticament ahir ens deies que havíem tingut pluja gairebé cada dia.
Ahir era 25 de 29, avui ja en són 26 de 30, és a dir, pràcticament hem fet el ple aquest mes, una cosa que necessitàvem, no tot arreu de la mateixa manera, i els 4 dies que no ha plogut en lloc del país va ser a principis de mes. Per tant, portem una dinàmica que ja ens agrada i que sembla que continuarà els primers dies del mes de juny.
Doncs mira, a veure si demà podem fer una mica balanç de què han suposat aquestes pluges durant aquest mes de maig i si han ajudat o no a solucionar una mica el problema de la sequera, intuïm que no gaire, però vaja.
Una mica en alguns casos, demà farem repàs, en d'altres casos, en algun pantà com el de Sau sí que ha remuntat una mica, d'altres s'ha frenat una mica doncs, la sagnia, podríem dir, i sobretot això que dèiem, no? Ara que comentava que hi havia aquestes precipitacions en alguns sectors boscosos del sud del país, doncs també de cara a la campanya d'incendis, aquesta pluja fa respirar una mica més tranquils, fa encara l'estiu una mica més tranquils, sense baixar mai la guàrdia, però almenys hem remullat els boscos, que fa un mes i mig, dos mesos, la cosa estava molt i molt crítica.
Doncs va, demà tanquem el mes i fem balanç. Gràcies, Abel, fins després. Passen 6 minuts de les 9 de la nit.
Arrac. No ho sé, amb Anna Ballonesca.
Arrenquem la tertúlia d'aquest dimarts 30 de maig, com dèiem ara, del No ho sé, avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia. Què tal, Susana? Quants dies, eh?
Sí,
sense veure'ns.
Massa
temps, eh?
Massa futbol.
Ja s'ha acabat, això ara. Ja. Net fins a final de temporada, pràcticament. També el Rafa López, sociòleg, exdiputat del Parlament, que avui ens acompanya des de la llunyania. Rafa, bona nit.
Què tal? Bona nit, com estem?
L'Anna Simó, filòloga, exdiputada del Parlament. Hola, Anna. També feia dies que no ens veiem.
Hòstia, potser un mes, eh?
Sí. O més, potser,
fins i tot. O més. Hola, Rafa, també.
Què tal?
I la Maria Vila, advocada.
Hola,
què tal, Maria? Com esteu?
Bé.
Esteu recuperats ja de l'ensurt d'ahir o... Rafa, ja no, t'has ressituat una mica...
Sí, m'he resituat una mica perquè és que ni Catalunya ni la resta de l'Estat les previsions ens deia que passaria el que ha passat, amb el qual jo crec que qui s'ha de recuperar són els presidents, perquè jo crec que l'ensurt s'ho va endur Pedro Sánchez per una banda i Pere Aragonès per l'altra, los Pedros, no? Per dir-ho d'alguna forma, Pedro Sánchez per una banda i Pere Aragonès per l'altra, no? Pedro Sánchez va reaccionar ahir, en Pere Aragonès ha reaccionat avui, i bé, tenim un estiu mogudet.
I tant, què ens has de dir? Susana.
No, home, jo crec que la gent que no s'ha recuperat encara és que tots estem esperant a veure si ens toca alguna
amb
alguna taula electoral.
Després,
o sigui, al marge de les conseqüències polítiques que pugui tenir la convocatòria o l'avançament electoral, són les conseqüències familiars i personals de molta gent pel fet de que el president del govern hagi decidit convocar eleccions un 23 de juliol. Que bona part de la població, no molta, tota no, però molta està de vacances i, per tant, doncs...
Després en parlarem d'això, també, d'aquestes conseqüències que pot tenir. Anna.
No, i jo voldria afegir-hi i la militància de base i els simpatitzants dels partits polítics que, com qui diu, van acabar d'enganxar cartells i de fer campanya i de fer paradetes divendres a la setmana passada... I només a acabar el recompte de vots, doncs ja, descansant del recompte de vots, apa, se'n tornem-hi, no? Però bé, de fet, la política, parlar de política no hauria de cansar la gent. La veritat és que la gent està molt cansada de política i de polítics, però no hauria de cansar. Per tant, endavant el debat polític. Ara, aquí no hi haurà ni temps perquè les formacions polítiques facin un balanç de les municipals honest i aprofundit i rigorós, cosa que crec que seria imprescindible, més enllà dels resultats aparents.
Amb aquest moviment de Pedro Sánchez, pràcticament no hi ha hagut temps, fins i tot els partits no han pogut fer cap reflexió una mica calmada del que va passar diumenge. Vull dir que...
No, però l'hauran de fer per força.
Maria, què ens havia de dir, no? Fa una setmana sí. que ens trobaríem en aquesta situació.
Jo emplanyo sobretot els periodistes. A mi, mira, jo m'ho miro des de la barrera i em sembla fins i tot divertit fins a un cert punt. Però sí, no, l'ha agafat a tothom a contrapeu, menys a ell mateix, evidentment, que ja ho devia tenir... Això no és una cosa, m'imagino, que decideix el mateix diumenge, ja pensa, doncs, si passa això i això, convocaré eleccions i si no, no. I jo crec que se n'ha sortit. Ciutadans no es pot presentar, Podemos i Sumar... ja veurem perquè ho tenen tot per fer. Segurament aprofitarà també l'efecte de la Constitució dels ajuntaments el 17 de juny amb tot de regidors de Vox dient barrabassades per tot arreu. Vull dir que el moment, no?, és allò que passa a vegades, ho llegia no sé on, amb Pedro Sánchez, que al principi dius què està fent aquest senyor i després li veus una certa jugada mestra pels seus propis interessos que pot ser que li surti bé. Deu pensar també que l'abstenció li pot afavorir, no ho sé, però en tot cas, sí, el 23 de juliol, dona una mica, no? Sempre us queixeu que el juliol ja no hi ha res de què parlar.
Això era abans, aquí. Perquè els últims estius realment hi ha hagut força temes, vull dir que...
Clar, però són temes tediosos molt de l'estiu, saps? Unes eleccions, doncs mira...
La serp d'agost, no hi haurà serp d'agost.
Exacte.
Hi haurà una anaconda postelectoral.
Exacte.
A mi el que més greu en sap, no, és totes les lleis que suposadament n'hem parlat i parlat als diaris i
que han quedat allà arraconades,
no arraconades, és que hem de tornar a partir de zero. Estem parlant,
comissions d'investigació
i comissions d'investigació, l'operació Catalunya, per exemple, la llei de la vivenda. Sabeu quan hem arribat a parlar de la llei de la vivenda? La llei de famílies, la llei de l'ELA. Recordeu aquella llei també d'allò que ja no ens deixaran mai més penjats els operadors telefònics,
sí,
el telèfon,
tant.
Això també se'n va en orri.
Sí.
Tot decau per un, ja ho ha dit la Maria, no?, per uns interessos partidistes o concretament d'un lideratge en concret, no?
Rafa.
Això és el que fa ràbia. Això és el que fa ràbia.
Evidentment, hi ha molta llei que decau i és interessant veure perquè són lleis que eren molt interessants també pel pacte progressista a tot Espanya. I això també demostra, heu dit que ell ho havia previst, això demostra que no ho tenia previst. És a dir, la magnitud de la tragèdia, no tant en vot, compte, perquè és molt interessant el que ha passat, que el PSOE ha reduït en vot, però no ha estat una massacre, per dir-ho d'una forma, en nombre de vots, en nombre de recolzament popular, i aquesta és una de les claus també perquè convoca eleccions al juliol, però si la magnitud de la tragèdia és en poder polític, és a dir, la visibilització avui de tots els barons i baroneses del Partit Popular que han sortit reforçats, això fa molt de mal. I el que ha fet és l'audàcia de Pedro Sánchez, és que dintre el Manol Resistència ja va aquesta audàcia. Ho va fer a les primàries del Partit Socialista, ho va tornar a fer el 2019. Quanta gent deia que no s'atreviria a convocar unes segones eleccions a l'any 2019, ho va tornar a fer, i ara que semblava que tampoc ho podia fer, doncs un altre cop l'audàcia del president ha fet un cop de puny a taula, i jo crec que ha vingut a dir, escolta, jo ja no puc fer més, ja heu fet tot el possible, aquest és el resultat, i al final escolliu. I Vox estarà molt present a la campanya, ho heu dit, és a dir, s'estaran constituint ajuntaments, s'estarà constituint comunitats autònomes, i Vox és la gran elefant a l'habitació del Partit Popular.
Ara en seguirem parlant, però deixeu-me un segon, perquè estàvem pendents durant el sumari del discurs de Pere Aragonès en aquesta trobada del Cercle d'Economia, que està en marxa, i, de fet, hi ha novetat respecte al que m'ha explicat, perquè el president de la Generalitat s'ha referit a la proposta de Junts, a la proposta que feia ahir d'aquesta llista unitària de l'independentisme de cara a les eleccions del 23 de juliol. Seguint aquest discurs de Pere Aragonès en aquest Cercle d'Economia a l'Hotel Vela, on es fa aquesta trobada del Cercle, hi ha la Montse Martí. Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el que ha dit Pere Aragonès, exactament?
Doncs això que deies, el Pere Aragonès, davant dels empresaris a les jornades aquestes del Cercle, ha donat algun detall més sobre aquesta proposta de Front Comú. Descarta que es refereixi a una llista de només dos partits. Pere Aragonès diu que vol un acord molt més ampli.
Vull ser clar. No es tracta de fer una llista de dos, ni de dos partits, sinó d'una aliança àmplia, de fons, que inclogui el màxim de gent possible per a defensar Catalunya i defensar els consensos del nostre país. I cal trobar aquesta fórmula, sent generosos, amb unitat i amb fermesa, perquè tothom s'hi senti còmode.
I davant els empresaris, també el president Pere Aragonès ha avisat al sector empresarial que el 23 de juliol està en joc no només la llengua, les institucions, sinó també el model econòmic de Catalunya.
Era l'època que ens deien Espanya va bien, o que estàvem a la Champions League de l'economia mundial. Sembla, doncs, que hi ha en alguns racons de l'Estat una certa enyorança per aquest model, però que no és el nostre. I no pot tornar. Aquest model torna a Madrid de la mà de l'aznarisme renovat i és probable que torni a nivell de l'Estat de la mà del Partit Popular amb la col·laboració de l'ultradreta. Davant d'aquest escenari, Catalunya no es pot quedar immòbil perquè ens hi va el nostre model econòmic.
Ara, Anna, el que fa Pere Aragonès és sopar amb els empresaris de l'Hotel Vela, també hi és encara el ministre en funcions, o hi era fa poqueta estona, José Manuel Escrivá, que també ha participat aquesta tarda aquí a les Jornades del Cercle, i demà passarà per aquí el líder popular Núñez Feijóo, i en lloc de Pedro Sánchez, ho sabíem ahir al vespre, vindrà finalment Nadia Calviño.
Doncs serà interessant també demà saber què diu Alberto Núñez Feijóo. Gràcies, Montse.
Fins ara, bona nit.
Doncs bé, sembla que tothom va posant una mica les cartes sobre la taula, no? Pere Aragonès, ara el sentíem, que diu que no es refereix, no, en cap cas, a aquesta llista de només dos partits, entenem
també
que Esquerra i Junts.
També ho deia Artur Mas, no? Que no és una llista de dos partits, és una llista de la gent, i al final era gent així aleatòria i Convergència i Esquerra, o el PDeCAT i Esquerra. A mi trobo que, no, a vegades això quan s'analitzava, que la gent menystenia l'abstenció, jo crec que la lectura a Catalunya és que clarament l'abstenció és independentista, si es mira el mapa respecte a la resta de l'Estat. L'única explicació jo crec que se li pot donar és aquesta, i en són conscients, i per això ara tothom surt amb coses estranyíssimes com una llista unitària, que ja és una cosa més pròpia de l'espai de Junts, però que ara Pere Aragonès també s'hi hagi sumat, jo crec que és molt significatiu, sobretot perquè no hi ha aquest intent de repescar amb un projecte aquest independentisme, sinó de repescar-lo a través d'aquest xantatge del procés que se'n semblava que ja estava superat, de això és una amenaça, hem de respondre a, en aquest cas, doncs, un suposat ascens de Vox i el Partit Popular al govern, i que, per tant, tot ha de girar al voltant de Fons Comú sobre això. Llavors, jo crec, bueno, crec que és un error, crec que és no haver-ho llegit correctament, i no sé si... I, vaja, em sembla que no funcionarà.
Anna, com interpretes aquestes paraules d'Aragonès?
D'entrada em costa entendre exactament a què refereix. És a dir, crec que ha volgut fer, de dir, tocava que el president de la Generalitat sortís davant de l'anunci de Sánchez i avisés del que podria passar a les pròximes eleccions espanyoles. És a dir, tant PSC com Comuns s'han afanyat a dir Aragonès ja ha dit que guanyarà la dreta i que no hi ha opció. Jo això sí que l'hi he entès, ha vingut a dir compte que ve el llop, no? Crec que això està bé. I per tant ha fet la seva proposta de país. Però no, potser per no tancar massa la proposta, per donar marge per poder parlar-ne, o potser perquè ha hagut de sortir amb el pas canviat, no se l'ha acabat d'entendre del tot, no ha concretat gaire. Llavors, quan parla d'aliança àmplia de fons per defensar consensos, cadascú hi pot llegir el que li sembli. A mi, jo hi llegiria, doncs, de dir, reunim-nos i posem-nos d'acord què és allò que és sagrat i que haurem de portar al programa electoral i que ens comprometem entre tots que defensarem, tinguem el resultat que tinguem, totes les forces polítiques a Madrid. Això em sembla que estaria bé, però no sé si és això el que vol dir. Per tant, què n'espero? Tot i que no n'espero gaire, després de les respostes que han donat la resta de formacions polítiques a Catalunya, les formacions polítiques a Catalunya, espero que potser pugui haver-hi reunions discretes per poder arribar a fer uns mínims, uns compromisos mínims que puguin portar al seu programa electoral, doncs, les diverses forces polítiques que sortin escollides.
Recordem que l'altre partit seria la CUP, que ja han dit que en els propers dies debatran si es presenten o no a les eleccions espanyoles, això d'una banda, tot i que han dit que no tenen gaire clar això de la llista unitària, sí que és veritat que una de les organitacions que integren la CUP, que és el Poble Lliure, sí que seria partidari de fer aquesta llista unitària independentista, però bé, en tot cas, només seria una de les potes que formen part de la CUP. Rafa, tu com ho veus? Veus probable aquesta llista unitària o possible?
Jo una mica estic d'acord amb el que heu dit, és que exactament no sé a què es refereix el president Aragonès. Ja fa temps que el president Aragonès fa alguns anuncis que no se sap exactament de què està parlant. Recordem quan va fer l'anunci del full de ruta, el famós full de ruta de la canaenca, que va sortir, que va ser un anunci que va fer unilateralment sense la resta de l'independentisme. Ara proposa una unitat, no se sap ben bé de què. Què és una unitat de l'independentisme? És a dir, ens està parlant d'una unitat que no ha existit fins ara? Perquè, clar, recordem que el que està proposant el Pere Aragonès és el mantra que les diverses organitzacions, des de la societat civil i fins i tot alguns partits independentistes, han demandat i s'han negat en rodó els dos principals actors independentistes. Ens està defensant un full de ruta, algun tipus de full de ruta, és a dir, exactament el què? I quan parla de que precisament el que vol és enfront d'un futur govern del Partit Popular i de Vox, home, jo crec que la gran errada és ja considerar que el Partit Popular i Vox guanyaran les eleccions. És a dir, jo crec que es posa ja en un marc mental que no és el marc mental de guanyador i amb el qual jo crec que és una errada. És a dir, exactament ha d'explicar què vol dir. És per defensar l'Estatut? Llavors és tots aquells partits que no són ni Partit Popular ni Vox, s'hauria d'incloure també el PSC. Clar, exactament què vol dir les paraules del president Aragonès? Jo crec que faria bé d'aclarir-lo.
Avui, de fet, Joan Tardà ha fet una piulada a Twitter, no?, que deia textualment, diu: vull entendre que les paraules de Pere Aragonès no pretenen modificar l'estratègia d'Esquerra aprovada en el darrer congrés. En tot cas, deia, esperarem a veure què se'ns explica als consellers nacionals al consell convocat per al dia 10 de juny. És a dir, sembla que a ningú li ha quedat massa clar què ha volgut dir exactament Aragonès,
és que,
no?
És que precisament em penso que...
és el que volia.
És justament el que volia. Llavors, el que estem perdent de vista molt clarament és que és una fugida endavant del president de la Generalitat en un context de desfeta d'Esquerra Republicana amb unes eleccions municipals on a Barcelona ha perdut 5 regidors i ha perdut alcaldies clau com ara Lleida, Tarragona, Sant Cugat o Figueres. O sigui, això no ho podem perdre de vista. Llavors, què has de fer com a president i com a líder d'Esquerra en aquest moment? Doncs intentar mobilitzar els teus, que són els que tens adormits, són els que s'han quedat amb l'extensió o bé s'han anat cap al PSC. Això de que dona per fet el govern PP-Vox, jo em penso que el que dona per fet, fa veure que dona per fet el govern PP-Vox, perquè evidentment el que necessita és capturar aquell vot útil que està reclamant el PSC i que precisament li podia furtar vots a Esquerra Republicana en unes eleccions generals.
Sí, perquè Pedro Sánchez al final ha jugat una mica amb la por, no?, també amb aquest anunci, no?, el clàssic discurs això, de si
clar,
no...
Les eleccions les ha guanyat així,
clar,
era
qui
el
pot,
seu...
Clar, qui pot capitalitzar aquest discurs del vot útil en aquest moment és més el PSC que no pas Esquerra. Llavors és un moviment de fitxa del president Aragonès, volgudament ambigu, que no anirà enlloc, perquè de fet, no sé si heu vist una piulada de l'expresident Puigdemont, no?, també dient que molt bé, que sí, anem a fer un front comú, però per la independència. Llavors no estem parlant d'això, no estem parlant d'això en aquest moment, no?, de la mateixa manera que el Tardà ho deia, en el sentit de parem màquines, no anem tan ràpid com ens vol suggerir el Puigdemont. Doncs ningú entès res, volgudament, aquesta era la idea. I llavors jo crec que ja també hem de subratllar ara mateix que el que s'hi ha quedat clar és una cosa que a mi personalment no em queda clara, que és que ha descartat eleccions anticipades aquí a Catalunya el president Aragonès. Sí. No sé, falten moltes misses encara, per dir. O sigui, jo no donaria per descartat això,
Que les descarti ara jo crec que és normal.
És lògic,
si
però
tens...
És lògic,
però és lògic, era una cosa que jo pensava de pe... i això ho pensava dilluns al matí abans de les 11, amb els resultats, no m'hauria estranyat que el PSC hagués apretat Esquerra i el president Aragonès perquè convoqués eleccions anticipadament. Ara, des del moment en què en tens unes altres entremig, si el PSOE o el PSC surt encara més reforçat de les eleccions del juliol, llavors sí que, vaja, em sembla evident que amb la majoria, bueno, que no té majoria, de fet, però que amb els pocs diputats que té Esquerra Republicana no podrà arribar al final de la legislatura.
No, i més en funció de com vagi les post-eleccions a Barcelona, perquè clar, ara cal triar alcalde, constituir ple i la Diputació de Barcelona, que van lligadíssims i estan en joc. Clar, si tal com sembla Esquerra Republicana es nega a fer Collboni alcalde i acceptar la presidència de la Diputació de Barcelona, que a Collboni li donen safates si fa això, evidentment, i per tant Collboni no pot ser alcalde perquè Esquerra Republicana no vol,
Doncs, evidentment, el suport puntual o no que pogués tenir Pere Aragonès al Parlament de Catalunya volarà, s'esfumarà, i per altra banda jo crec que Esquerra sí que es faria l'araquiri si donés suport a Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. Per això Junqueras ahir va sortir a tapar ja la ferida, a posar una vena, dues i tres venes abans, no?
Sí, però que potser en un context on no hi haguessin hagut eleccions el mes de juliol potser s'hauria explorat una mica
potser
més,
sí,
perquè saps que
sí.
no tens unes eleccions. És que clar, estem parlant que hi haurà només un mes de diferència entre la Constitució dels Ajuntaments i les eleccions. El record, la ferida seria massa fresca encara com per poder anar unes eleccions i vendre alguna cosa diferent després d'haver fet Collboni alcalde. Jo pensava diumenge al vespre que això era una possibilitat que no s'havia de menysprear davant amb una perspectiva, evidentment, de que no hi ha eleccions o que és el que ens pensàvem diumenge al vespre, que no hi havia eleccions fins al mes de desembre.
Rafa.
No,
el que passa, sí, jo estic d'acord amb l'anàlisi que feia la Susana, és a dir, jo crec que és una fugida endavant. És a dir, ahir va sortir el PSOE per 400.000 vots a tot Espanya i surt el president Pedro Sánchez i diu, escolti, eleccions el 23 de juliol, m'ho jugo tot ara o mai, tot o res. Perfecte. Surt el president Aragonès 24 hores després i ens diu, escolta, hem de fer un front comú. De què? No ho sabem. No ho sabem. És a dir, el que deia la Susana, calculadament ambigu. Clar, ella es posa com a líder de què? És a dir, ella es presenta com a lideratge d'alguna cosa que pot venir en el futur, que encara no ho sabem si vindrà o no, però ens ha d'explicar exactament quina és la proposta.
Sí, és a dir,
al final el president del govern ha de fer una proposta exacta. És un front comú estatutari? En contra de les retallades
per defensar la democràcia a Catalunya.
Clar, però què vol dir això? Això inclou el PSC? A qui inclou exactament? És a dir, clar, al final ha de fer una proposta molt clara.
O els partits l'han de fer, clar, si ell la fa molt clara des del principi, els partits li diuen, escolta, maco, per què vols que ens trobem? Si ja dius com ha de ser la proposta, no sé.
Però fixa't que és molt curiós perquè hi ha com patrons que es repeteixen en aquest dia de la marmota etern, que insisteixo de no haver llegit, crec bé, l'abstenció, que és que Artur Mas ja ho feia, això.
Una abstenció, recordem, aquí a Catalunya, que és la segona més alta des de l'any 79.
Imagina't. O sigui, per mi no llegir correctament això és un error, però, i que ja se'l trobaran i tornaran a ensopegar, però Artur Mas ja ho feia. Artur Mas sortia, si us en recordeu, aquella, no?, quan era Esquerra qui tenia millors perspectives, era Convergència qui proposava aquest tipus d'experiments per amagar la seva davallada i fer veure que estaven venent alguna cosa que anava més enllà, perquè l'excepcionalitat requereix una unitat sense precedents. Doncs ara és exactament el mateix, l'excepcionalitat no és la independència, és frenar a Vox, objectius una mica més modestos des d'aquest punt de vista, però electoralment la situació és la mateixa, que és un Junts que s'està reforçant després d'haver sortit del govern amb una Esquerra en franca davallada.
Deixeu-me també que comentem això que dèiem al sumari, perquè ara parlàvem d'aquests pactes possibles a la ciutat de Barcelona. Segons el Nació Digital, hi hauria algunes meses que tindrien alguns errors en el recompte i que això podria fer també canviar aquesta diferència que hi ha de 141 vots entre Jaume Collboni i Ada Colau. On hi hauria probablement aquest recompte equivocat seria a Sant Andreu i també en una mesa del barri de les Corts. De moment això apunta que s'ha fet com un Nació Digital, ha contrastat algunes d'aquestes dades i apunta que hi podria haver aquests recomptes equivocats en les dades de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, també fins divendres crec que no hi haurà les dades aquestes definitives. I veurem si pot haver algun canvi, perquè això suposaria que Ada Colau podria passar per davant de Jaume Collboni i que també hi hauria un ball d'un regidor amunt, un regidor avall.
Jo crec que això era important fins ahir a les 11 del matí, perquè jo crec que efectivament per Ernest Maragall i Esquerra és més fàcil fer alcaldessa Ada Colau amb Collboni, igualment el govern municipal, però l'alcaldessa seria Colau, que no pas fer alcalde Collboni, i per tant d'això depenia si Colau finalment quedava per damunt de Collboni. Però des del moment en què hi ha unes eleccions convocades per d'aquí un mes, jo crec que ningú voldrà fer cap moviment que el pugui perjudicar en cap sentit de cara a aquestes noves eleccions.
Sí, jo també tinc clar que en qualsevol cas, tot i que aquests 141 vots acabessin al sac de Colau, del partit de l'Ada Colau, no la faran alcaldessa, perquè el PSC no votaria Ada Colau alcaldessa. O sigui, jo penso personalment que el Collboni preferiria ser segon del Trias que no pas segon de l'Ada Colau, tinc claríssim.
Absolutament d'acord. I en tot cas, clar, tot això que es veurà en junta electoral són tots els incidents que els diversos apoderats interventors de totes les formacions polítiques van fer constar en les actes de cada mesa, que després això es denuncia i es fan recomptes nous, no? I llavors és quan es diu què, aquest vot amb aquesta estampeta compta com...
Bueno, això ha estat important a Girona. Amb una estampeta d'escrivà de Balaguer.
Exacte, compta o no compta? No compta, és nul, d'acord. Però clar, aquí hi ha una altra cosa, i reconec que ara no tinc clares les xifres exactes de vots de cadascú a l'Ajuntament de Barcelona, però el que sí que queda clar, més que el nombre de regidors, al final també és el nombre de vots, perquè si cap dels tres possibles candidats que pugui arribar a ser alcalde té la majoria suficient per ser-ho, acabarà sent, per llei, el més votat, el que tingui més vots, l'alcalde. Per tant, a banda d'això, també aquests 140 vots haurien de poder permetre canviar aquestes majories, cosa que, reitero, no sé si seria així.
No, la diferència entre el resultat que va treure Trias i el que va treure, en aquest cas, Jaume Collboni i Ada Colau està a molta distància, és a dir, on hi podria haver aquesta diferència és entre el segon i el tercer, doncs, però no en el cas d'arribar a atrapar a Xavier Trias.
Doncs per això.
Rafa.
Sí, evidentment, és a dir, ara qualsevol pacte a poc temps, de 55 dies de les eleccions generals, serà interpretat per els altres partits i per l'opinió pública d'una manera determinada. És cert que Reyes Maragall es sentiria molt més còmode recolzant Ada Colau, és cert que Collboni es sentiria molt més còmode recolzant Xavier Trias, però també hem de veure que al final també la ciutat de Barcelona, independentment dels pactes que es puguin assolir, a diferència de les comunitats d'homes, s'han d'assolir pactes perquè els ajuntaments sí que es constitueixen, també serà una primera pedra pel que pugui ser la governabilitat a Catalunya i la governabilitat després d'Espanya. És a dir, que també les relacions que es puguin veure a l'Ajuntament de Barcelona seran molt importants per aquesta geometria variable que es calcula que juguen tres pistes diferents.
Mira, Anna, pel que deies les dades, Xavier Trias va treure 149.235 i on hi ha aquesta disputa sí que és entre els socialistes, que hi ha 131.735 als 131.594 d'Ada Colau. Per tant, vaja.
Bueno, vull dir que igualment seria Trias l'alcalde i ja està.
Sí, sí.
Si no hi hagués acord.
En fi, ara de seguida en parlarem també d'això que deia la Susana a l'inici de la tertúlia, aquest avançament electoral, un 23 de juliol. Els nens ja farà un mes que hauran acabat l'escola, per tant, moltes famílies segur que ja fa mesos que s'han organitzat com fer les vacances, quins dies han demanat, potser fins i tot gent que té reservats viatges a l'estranger, i en fi, que veurem com pot afectar també això a la confecció d'aquestes meses que se sabran durant els propers dies. Fem una pausa i ara de seguida en parlem.
RAC 1 RAC, RAC 1 Maig de 2021.
Aitana, gol.
Göteborg, Suècia.
Del Barça, us heu fet eternes.
Aquest dissabte el Barça vol aixecar la seva segona Champions. A les 4, des d'Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Una cita històrica que us explicarem des de 2:45 en la narració de Laia Coll, amb Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chowi.
Sou les reines d'Europa!
Aquest dissabte, Barça-Wolfsburg, a la conquesta de la segona Champions amb RAC 1. Tots som 1. La final de la Champions femenina juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling.
Descobreix la frescor i la influència del Mediterrani en una selecció de vins blancs de la mà de Gourmet La Vanguardia. Camp de Creus, Nacra del Celler, Camp de Creus, Avellerol de Torre del Veguer i White Wine de Vins de Taller. 6 vins valorats en 70 euros, ara per només 42. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A RAC1.
amb Anna Banyonés.
Passen 3 minuts i mig de 2:15 de la nit i, com dèiem, una de les conseqüències, podríem dir secundàries, no?, d'aquell efecte dominó a vegades que es produeix a partir d'una decisió d'aquest avançament electoral, és que caurà en ple estiu, 23 de juliol. No sé si a la taula algú de vosaltres ja tenia pensat fer vacances a aquestes dates o no?
No, o sigui, per nosaltres el mes de juliol és el pitjor mes de l'any i, per tant, jo estic molt contenta de tenir companyia, en realitat, aquest
any. Sentiràs menys sola, no?
Sí, i mira, hi haurà altres coses, per a part de l'oci, per desconnectar de la feina, amb això ja em sembla bé.
Ostres, Maria, quina sort poder desconnectar amb això. Susana, què, com ho teniu el diari, això? Com s'ha rebut la...
El diari ha estat com molt d'estrall, perquè evidentment, sobretot per la secció de política i totes les seccions implicades en una campanya electoral, i estic parlant d'un diari on fem infografia, hi ha disseny gràfic, hi ha la part web, hi ha la part dels tècnics, o sigui, no pot fallar res. Sabeu que, per exemple, la nit electoral ha d'anar tot suau com un guà, i és dificilíssim que vagi tot suau com un guà, i sobretot fent dos productes en aquest moment, com és un diari web i un diari en paper. Per tant, imagineu-vos si en una situació normal a vegades ja es pot dir que falten mans, no?, per tota la feinada que hi ha, imagineu-vos si en un torn dividit. Evidentment, la gent el que ha fet està no dividir-se el torn. Ja veurem què passarà al setembre. Esperem que no hi hagi cap convocatòria electoral més, no?, aquí em refereixo a Catalunya sobretot. Però realment ha estat un, no?, aquell gest que va fer l'Àngels Barceló. Doncs
sí, molt identificats, eh? Sí, Rafa, sí. Tu què? Sí, es comenta el teu entorn? Perquè molta gent està parlant aquests dies d'ostres, és que jo estaré de vacances o jo tinc uns bitllets i si em toca la mesa, què faig, no?
Sí, de fet, això és una cosa que al mateix moment que feia l'anunci, a les poques hores em va trucar dos amics i em van preguntar exactament això. Escolta, que jo ja m'he planificat les vacances al juliol, ara què he de fer si em criden una taula, no? I clar, tot això són coses que, clar, que la gent no estem acostumats. Penseu, per exemple, el que va passar quan es van convocar les eleccions d'Andalusia a finals de juny. Ja va semblar una cosa que semblava molt, molt preocupant, ja no tant pel on estarem cadascú, sinó també per la participació. És a dir, aquí hi ha una incògnita molt important. És a dir, és cert que augmentarà molt espectacularment el vot per correu, però hi ha el dubte de la participació, perquè, de fet, estem en un moment d'un exercici polític molt important i pot haver-hi molta gent que tingui la temptació de dir, escolta, mira, jo m'he guanyat unes eleccions, al final, el 23 de juliol estic fora i que passi el que hagi de passar, no? I això és una cosa que pot provocar molta incertesa als resultats finals. És a dir, compte, perquè és un escenari que no ens hem vist mai, amb el qual entrem en una terra incògnita que serà molt interessant d'analitzar després.
Que és el que deia la Maria Vila abans, no? Fins a quin punt hi pot haver hagut la intenció, fins i tot, no?, de Pedro Sánchez, de triar aquesta data per convocar aquestes eleccions, tenint en compte que hi pot haver-hi el factor de l'abstenció, també, no?
Rafa? Jo crec que no s'ho ha pensat, de veritat, eh? Jo crec que, i pel que m'han comentat, i suposo que vosaltres, algú de vosaltres tenen també més informació, pel que m'han comentat va ser la situació que va veure Moncloa, quan va veure els resultats, que no s'ho esperava en cap moment. La sensació que tenia Pedro Sánchez de jo he fet tot el que he pogut, he arribat fins aquí, jo crec que el que ha fet és, escolta, 55 dies i eleccions. Jo crec que no ha vist res més. És a dir, escolta, teniu enfront això, teniu un... És a dir, com els tickets electorals americans, no? Escolta, podeu escollir entre Pedro Sánchez i la vicepresidenta... ara on sortirà el nom?
Yolanda Díaz.
De sumat, Yolanda Díaz, correcte. Entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, o voleu Feijóo Abascal. Jo crec que al final ha posat el país davant d'una decisió i davant d'una decisió d'un plebiscit. És a dir, voleu plebiscit o si no plebiscit.
Però Rafa, encara que aquesta decisió es prengués, evidentment, en molt poques hores després de conèixer els resultats, sí que, vaja, sobtaria que un president d'un govern com és el de l'Estat espanyol no tingués en compte o no hagi posat a la balança de dir això és el 23 de juliol, anem en compte perquè hi haurà abstenció. És a dir, no pot ser que sigui un detall que hagi passat per alt.
Exacte.
És que jo crec que la magnitud no s'ho esperaven. De veritat, no entraven dintre dels càlculs de Moncloa. Fins i tot a Moncloa havien vist, i ja serà que eren els càlculs més optimistes, que fins i tot el canvi de poder territorial podia ser mínim. És a dir, aquest era un càlcul que feien. És molt optimista, cert, però era el càlcul que estaven fent. I jo crec que Pedro Sánchez ha vist tot el que implicava allargar més enllà del setembre-octubre aquesta legislatura. Primer, des del punt de vista intern, quants barons i baroneses es queden fora? O sigui, clar, ell havia d'anar un comitè federal amb gent que es quedava al carrer, gent que semblava que ho tenia assegurat per una decisió, recordem, que va ser personalíssima, que és estatalitzar una campanya, el que deien nacionalitzar la campanya, no? Que cap dels barons volia i que això va fer a contracorrent dels barons. Jo crec que ha assumit una responsabilitat i diria, jo, vosaltres us heu quedat fora, jo per solidaritat amb vosaltres me la jugaré també.
Jo crec que deu estar encantat de treure's de sobre segons quins barons, també.
Crec que per una banda estarà encantat de treure's de sobre determinats socis,
és a dir,
canviar, evidentment, canviar la possibilitat de canviar de socis i abandonar els perifèrics d'esquerres que li estan tocant la moral i que li han complicat la vida, i per altra banda també evitar-se els problemes interns amb els barons. Ara els ha donat feina. Ara bé, què penso respecte a això que deies ara, Anna, de si no ha rumiat gaire la participació? Jo crec que ell, com que el seu objectiu és fiar-ho tot al vot útil i al discurs del vot útil per tal de mobilitzar els seus, això ja ho té més o menys valorat. És a dir, això serà o jo o el caos, no? O Pedro Sánchez o el caos, i per tant, voteu per correu, feu el que sigui, però per això ho ha fet el 23 i no ho ha fet una setmana més tard. Que llavors, imagina't, no? Vull dir, ni podia fer una mica abans, perquè han de passar els dies. Per tant, ell basarà la campanya en això. O voteu-me a mi, o ja veureu el que us ve a sobre.
I, evidentment, aquest avançament electoral també ha enganxat de ple aquesta estira i arronsa, no?, que hi ha des de fa unes quantes setmanes entre Sumar i Podem, que m'imagino que pensaven, doncs, que encara tindrien uns quants mesos per decidir aquesta estratègia o per agafar força d'una banda o de l'altra, si és que volien anar separats, però que ara tenen 9 dies per decidir si van junts o què fan. Què creieu que pot passar aquí, si Yolanda Díaz serà capaç, si és que vol, si és que li interessa, de reagrupar a l'espai de Podem, també, dins del seu partit de Sumar?
Jo, si fos de Podem, demanaria primàries. A dir, i per què has de ser tu, guapa? Si sumem, per què has de ser tu? Però que no hi ha temps per fer primàries. És a dir, és una situació que Sánchez crec que també ha pensat per deixar en escaquimat el seu soci, però alhora Yolanda Díaz també amb això l'ha beneficiat, perquè Podem no pot exigir ara primàries. Com les farà, les primàries?
Bueno, i després de la desfeta,
potser també les fa junts, no? Però no hi ha marge.
Després de la desfeta electoral, sí, perquè estan desapareguts en les eleccions, en aquest poder autonòmic i municipal, Podem és un dels grans derrotats. Així com Vox és un dels grans triomfadors en aquest moment, Podem ha estat un dels grans derrotats. Per tant, no sé amb quines exigències poden anar en aquest moment amb una suposada coalició, o sigui, allò de dir, no, és que vull posar el candidat, no, és que no hi ha temps.
Creu que Yolanda Díaz li pot anar millor per separat de Podem? La marca Yolanda Díaz li pot anar millor que ajuntar-se amb la marca...
Jo crec que totes les fragmentacions són dolentes, no?, en qualsevol espai compartit.
Rafa, digues.
El que passa és que aquest és el debat que s'està produint en aquests moments dintre de la coalició Sumar, per dir-ho d'una forma, dels partits de Sumar. És a dir, si fossin per les ganes que tenen els dos actors, no hi hauria acord. No hi hauria acord perquè no volen. És a dir, hi ha una resistència activa dintre del món Sumar a que Unides Podemos entri, perquè no consideren que siguin en aquests moments actius que puguin sumar. Quin és el problema? Que pel nostre sistema electoral, si no arribes a un 15%, ets mort a moltes circumscripcions. És a dir, no entres. I Pedro Sánchez, si vol resistir al govern, què necessita? Necessita que a la seva esquerra hi hagi un 15%. És a dir, aquí serà tan important la lluita pel primer i segon lloc com la lluita pel tercer quart. Perquè, clar, si no tens una esquerra que sigui competitiva amb Vox en moltes circumscripcions, els escons aniran caient del cantó de Vox. Aquest és el problema. Ara, també és cert que Pedro Sánchez ha fet una fugida endavant, i el que li ha dit al món de Sumar, escolta, no us heu posat d'acord fins ara teniu 9 dies, i us ho fareu. Jo tiro. El que li ha dit, el que ha vingut a dir a la seva esquerra, jo vaig tirant, perquè també el que li interessa, ell ha fet també una anàlisi. El Partit Socialista no ha perdut tant en vots, en percentatge de vots, amb el qual diu, escolta, jo no sé si al final podré sumar perquè vosaltres, doncs, heu caigut. I s'ha vist que el 5% ha caigut a Unides Podemos, i això ha provocat canvis a comunitats importants com la Comunitat Valenciana. Però, escolta, almenys si jo no guanyo, deixaré el PSOE el millor que pugui. per poder pilotar una transició. I en aquests moments la pilota està en la taulada tant d'Unidas Podemos com de Sumar. I veurem, perquè al final també s'ha de fer un pacte, s'ha de fer una negociació no bilateral, sinó multilateral, amb tots els actors de Sumar. Perquè clar, Sumar, encara que s'hagi registrat la marca, al final són molts partits. I el pacte que ha de fer Unidas Podemos ha de ser amb cadascuna dels actors i de les actrius que conformen aquest món Sumar.
Maria.
No, hi ha un precedent, a més d'aquesta fragmentació i del malament que ha anat per Podemos i no per l'altra part fragmentada, que és a Madrid, a la Comunitat de Madrid. Podemos ha pràcticament desaparegut de tot arreu. És una situació molt similar a la d'ara de Podemos amb Sumar, aleshores amb el partit, aleshores nou, d'Íñigo Errejón, i al final el que ha passat és que Podemos ha quedat pràcticament en res i Íñigo Errejón i el seu partit s'estan consolidant almenys a la Comunitat de Madrid. Pot ser perfectament, perquè jo crec que a més la gent ho llegeix així i assimila una mica l'estil i les maneres d'uns i altres, que si no hi ha acord Podemos acabi desapareixent en un cicle electoral fàcilment.
I per cert, això m'ha apuntat també que Ada Colau, segons El País, descartarien a les llistes de Sumar, que això també és un dels plantejaments, no?, que s'havia posat sobre la taula, que després d'aquests resultats electorals Ada Colau passés a anar al Congrés dels Diputats. No sé, creieu que significa? Vol dir que ara no s'hi suma, però que si després, per exemple, Yolanda Díaz té opcions d'entrar al govern, doncs potser s'hi afegirà a posteriori, o és que encara veu alguna possibilitat de tenir un espai a l'Ajuntament de Barcelona?
Jo crec que el desgast de la campanya em poso en la pell de la gent que s'ha presentat a aquestes eleccions, que arribes a diumenge amb un esgotament físic i mental bestial i l'endemà et diuen que al cap de 2 mesos tens unes altres eleccions, i jo crec, el cas de la Colau, per exemple, amb els resultats que va treure diumenge, doncs potser si les eleccions haguessin estat de la tardor s'ho hauria plantejat. Com a mínim hauria tingut temps per pensar-s'ho. Però és que d'aquesta manera és impossible.
Susana.
No en tinc ni idea. No en tinc ni idea, sincerament. No en tinc ni idea del que li està passant pel cap en aquest moment a la Colau. Sí que és veritat que l'escenari aquest d'un avançament electoral a nivell de tot Espanya, això pot haver trastocat els plans clarament, i el fet de que Sumar només tingui 9 dies per veure si va en coalició o no en Podem, i que tot trontolli tant i que tot estigui tan difós en aquest moment, pot haver fet que la Colau faci una passa enrere amb la seva, diguem-ne, ambició cap al Congrés, no? No ho sé, no en tinc ni idea. O sigui, és una de les grans incògnites que s'ha de resoldre, però insisteixo amb el que he dit abans, Ada Colau no serà alcaldessa. En qualsevol cas, en totes les combinacions possibles en aquest moment i després del moviment del Pedro Sánchez, jo no veig que l'opció aquesta de fer-se enrere, si és que realment és així, de participar en Sumar i anar cap al Congrés, ho faci amb opcions de tornar a revalidar la seva alcaldia.
Rafa.
Sí, el que passa que és cert el que diu la Susana, el que passa que, home, jo trobaria fins i tot lleig que encara no s'ha dilucidat com quedaran els pactes de l'Ajuntament de Barcelona i tu ja dius que marxes.
Efectivament.
Si tu no has fet una aposta electoral la nit electoral, per exemple, Fernández Vara, que fins i tot ha donat un pas enrere.
Sí, sí, sí.
En els últims moments, és a dir, si tu dones un pas enrere de dir, escolti, miri, jo cada tercer renuncio a ser alcaldessa,
però Fernández Vara té tots els anys, i Ada Colau no té...
Sí, no, però em refereixo que si tu no fas una proposta, si tu no fas una... Ho dius clarament, que escolta, ja renuncies perquè veus que no hi ha possibilitat, etcètera, etcètera, com ha passat algunes vegades, és a dir, Carmena va sortir, va dir, escolti, no hi ha possibilitats, doncs marxo, no? Ella no ho ha fet, i clar, ara no pot dir, escolti, doncs ho deixo i marxo amb unes llistes electorals. De totes formes, recordem una cosa, es pot ser ministra sense ser diputada, és a dir, també les opcions...
Això és el que em referia, les possibilitats de que posteriorment...
Però a més, Colau sempre ha dit per activa i per passiva que ella era Barcelona, 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 i no volia tenir carrera més enllà d'això. Però, per altra banda...
Això ho hem sentit unes quantes vegades d'alguns polítics.
Sí, però la Colau, de moment, això és el que ha dit, i jo crec que Barcelona en Comú no té, ara per ara, un relleu solvent per les pròximes eleccions municipals, que són d'aquí 4 anys, si no és la de Colau. És un projecte que va crear ella, s'ha girat al seu voltant, i que, per tant,
Per una banda, tenint en compte que està encara molt fresc, encara no hi ha una decisió presa sobre què passarà a l'Ajuntament de Barcelona, ella, si vol, i Comuns a Barcelona, si volen tenir opcions d'aquí 4 anys per tornar a intentar l'assalt, si ara no ho aconsegueixen, a l'alcaldia, és que l'ha de hi sigui, i que faci una oposició, i que faci ciutat, i que faci carrer. Per tant, s'equivocarien molt, perquè no hi ha relleu. És a dir, hi ha alcaldes que han dit, el de Lleida, ha dit, jo plego, ja té un número 2, o tots al Poll, exacte, o d'altres. Però en aquest cas no hi ha relleu. El carisma de la Colau no es pot comparar amb cap carisma de cap dels seus. De manera que crec que no la deixaran ni ella voldrà fer-ho, perquè ella encara jove, i en cas que ara no sigui alcaldessa, vol plantar cara havent fet una oposició estratègica d'aquí 4 anys.
Sí, jo no sé d'aquí 4 anys tampoc què passarà, però el que sí que és veritat és que podria haver-hi una incidència del resultat de les eleccions generals en l'Ajuntament de Barcelona, tot i que ja estigui constituït. Què vull dir això? Que podria haver un moviment de peces, imagineu-vos, i estic especulant, que torna a guanyar el Pedro Sánchez i que torna a haver una coalició en Comuns, doncs per què no aquí forçar després un canvi de govern, posem pel cas, també estic especulant, que ja tenim el Trias d'alcalde, no? I després tornem a fer un moviment de fitxes, sí, i anem a recol·locar-ho tot un altre cop. Per tant, els escenaris estan tan oberts, Anna, que de veritat, pensar d'aquí 4 anys, em penso que jo, de moment pensem fins divendres, a veure què passa divendres, i després
ara mateix... Sí.
Digues, Rafa, i després Maria.
No, Susana, que és el que deia al principi, és a dir, recordem la geometria variable d'aquesta legislatura, és a dir, era una geometria variable que era Generalitat de Catalunya, Govern d'Espanya i Ajuntament de Barcelona, i fins i tot venien els pressupostos en cascada, recordeu com es pactaven els pressupostos, és a dir, jo et vaig pactar un pressupost, els tres actors principals de la governabilitat de Pedro Sánchez estaven a cadascú a una administració, Comuns, és a dir, Mont Podemos a l'Ajuntament de Barcelona, Esquerra Republicana de la Generalitat de Catalunya i el Partit Socialista a Madrid. I, per tant, la geometria del plat donarà després d'unes eleccions i fins i tot amb una possibilitat, per què no, que Colau marxi a ser ministra.
Maria, no, molt ràpid, que no és només que hi hagi una campanya després de l'altra, és que ara s'estaran negociant segurament molts equips i moltes constitucions d'ajuntament al mateix temps que has de presentar, si vols anar en coalició, és la setmana que ve, i les llistes mateixes no pots trigar, no s'ha de trigar gaire més. Vull dir que es barreja tot amb interessos creuats segurament de molts partits, de partits i personals d'alguna gent que em sembla difícil de conjugar perquè hi hagi grans canvis ara mateix.
Falten 9 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixeu-me que aprofiti aquests últims 9 minuts per parlar d'un altre tema completament diferent. Sí que seguim a la ciutat de Barcelona, perquè no sé si sabeu que està a punt d'arrencar el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Sí que és veritat que ahir i avui s'han fet ja alguns concerts en sales tancades, a Rasmatàs o a l'Apolo, però demà sí que hi ha aquesta jornada inaugural amb els Pet Shop Boys a l'espai obert del Fòrum. I com dèiem al principi, és un dels esdeveniments més importants per la ciutat, de fet amb beneficis econòmics es calcula que és el segon només per darrere del Mobile, però també com passa sempre amb aquestes qüestions, actes multitudinaris, també hi ha molèsties pels veïns. L'any passat ja es van queixar dels sorolls, de vibracions fins i tot, i també d'aglomeracions, i aquest any també insisteixen que la situació pot ser realment molt complicada, i per això en línia tenim l'Enric Navarro, que és portaveu de la plataforma veïnal Stop Concerts. Senyor Navarro, bona nit.
Bona nit.
L'any passat ja hi va haver, recordo, moltes queixes, fins i tot es van manifestar. Aquest any hi tornen, no? Dijous, aquest dijous.
Sí, efectivament, aquest dijous, el dia 1, a les 7 de la tarda, tenim prevista una concentració veïnal a la Rambla de Prim Llull, organitzada per Stop Concerts i la xarxa veïnal contra el soroll, Xavex, que incorpora diversos entitats d'altres districtes i barris de Barcelona. Mm-hmm. Com has comentat, l'any passat no només també ens vàrem queixar, sinó que el mes de març vam posar una denúncia...
Sí, li anava a preguntar precisament també una denúncia que van posar contra el regidor del districte de Sant Martí, David Escuder, contra qui era en aquell moment tinent d'alcaldia de Barcelona i president de Barcelona Serveis Municipals, Jaume Collboni, i també contra el president de l'Institut de Cultura de Barcelona, Jordi Martí. Clar, com va acabar aquesta denúncia que van presentar l'any passat?
Efectivament, doncs va ser contra aquestes tres persones que nosaltres considerem que són els que eren els màxims responsables en aquell moment de la disbauxa i el descontrol que hi ha en els esdeveniments musicals. Aquesta denúncia, després d'un escrit que va enviar el procurador de l'Ajuntament de Barcelona, doncs el jutge va considerar que no hi havia proves suficients de la denúncia per suposat delicte ecològic, acústic,
sí.
I va decidir arxivar-la. Per tant, aquesta denúncia està arxivada provisionalment.
Clar, vostès de què es queixen exactament? Del soroll, de que hi ha vibracions, de que dura molts dies, de que és difícil moure's pel barri durant aquests dies que dura el primavera? Quin és el problema principal?
Tots aquests problemes que acaba de comentar, en el seu conjunt, són les molèsties. Nosaltres, des d'Estoc Concerts i des de les Xavecs, ens sap molt de greu que ens considerin que som les persones rondinaires de Barcelona. Això a nosaltres ens ha fet molt de mal, perquè no considerem que ens estem queixant perquè no tenim altres coses a fer. Tenim moltes preocupacions, tenim altres activitats, i el que no podem permetre és que durant aquests, per exemple, ara parlem del primer assaig, que és el que comença demà, demà serà el primer dia, és gratuït, per tant l'entrada és lliure, i es preveu una alta afluència com la resta de dies. El que no podem admetre, de cap de les maneres, és que en aquest cas han tornat a situar un dels escenaris del primavera, en concret a 193 metres d'un edifici d'Eduard Maristany.
Això ja passava l'any passat, eh? L'ubicació és la mateixa que l'any passat o l'han canviat?
No. Aquesta ubicació que avui que aquest any han tornat a fer es va repetir, si no recordo malament, l'any 2014, que també es va formular una denúncia per les queixes. Hem de tindre en compte que l'entorn del Fòrum de les Cultures reuneix tres condicions de les pitjors per poder celebrar aquest tipus d'esdeveniments, que són la proximitat al mar, per tant, la marinada que durant la nit acostuma a bufar de mar cap a muntanya, després les temperatures i els vents predominants. Aquests tres factors, el mar, la temperatura i la humitat i el vent, són uns factors que, segons ens han comentat alguns tècnics de so amb els quals jo vaig tindre oportunitat de parlar anys anteriors, i que fins i tot havien enviat ells mateixos una carta a la pròpia responsable de Barcelona Serveis Municipals, que és qui gestiona la part del fòrum, recomanant i dient que aquest entorn del Parc del Fòrum no era el més adequat per a la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments. Mireu, perquè entengueu una mica de què estem parlant, perquè sempre dius que us queixeu i bueno, pues a tot arreu hi ha sorolls, efectivament. Demà presentarem una carta d'un alcalde d'un municipi del Maresme,
sí,
situat a més de 10 quilòmetres, que l'any passat, el dia 16 del juny, crec que va ser, no recordo si va ser juny, sí, de l'any passat, li va enviar una queixa a aleshores alcaldessa Colau. No només una queixa per ell mateix com a veí, sinó també per la resta de persones del seu municipi que es van queixar a l'Ajuntament del Maresme per l'alt grau de soroll que rebien des del primavera.
És cert que l'any passat hi va haver veïns de municipis, com ara vostè deia, del Maresme, que també es van queixar que els hi arribava el soroll, i fins i tot en alguns llocs, em comentaven ara, fins i tot a Tiana, els vidres vibraven pel primavera,
sí,
sound. Vull
sí.
dir que el que passa és que vostès aleshores què demanen? Que directament no es faci el festival, no es puguin fer concerts a l'espai del fòrum. Li dic també perquè, com ja sap, és un festival dels més importants que es fan a Europa, possiblement dels més importants també, evidentment, que es fan a l'estat espanyol, i que això porta molts beneficis per la ciutat.
A conseqüència de la salut de les persones. Sí, 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 en som conscients. Nosaltres el que demanem són una sèrie de qüestions. Per exemple, demanem reivindicar doncs, el parc del fòrum com un espai que sigui obert permanentment a la ciutadania i sense cap mena de restricció ni privatització de cap tipus. En aquests moments, les persones que volien accedir a la platja del Port Fòrum, dels banys del fòrum, més ben dit, no ho podran fer perquè està privatitzat per unes tanques dels patrocinadors i dels promotors del festival. El que demanem també és traslladar esdeveniments musicals de gran format del Parc del Fòrum a altres localitzacions ubicades a l'àrea metropolitana, però sobretot allunyades d'habitatges propers. Això és fonamental.
Però, per exemple, no sé si tenen alguna proposta, d'algun espai on no molestés a cap veí.
Doncs sí, tenim una proposta que en el seu moment, quan tinguem ja un govern a la ciutat de Barcelona que estigui establert, ens posarem tot amb ells per veure si podem iniciar aquesta proposta.
Sí, no ens la vol dir on és?
No, no ho puc dir ara, ni ho vull dir en aquest moment per antena.
Però és als voltants és dins el terme municipal de Barcelona o seria fora del terme municipal?
Seria fora del terme municipal de Barcelona, dins de l'àrea metropolitana.
I no molestaria, no tindria afectació pels veïns?
Els estudis que nosaltres hem vist i tenim previstos, els habitatges queden molt lluny d'aquests possibles escenaris o d'aquesta possible, la que nosaltres anomenaríem ciutat de la música.
Per aquest any no hi ha res a fer per això, per aquest any. Això en tot cas seria per propers anys. Crec que el Primavera s'ha renovat fins a l'any 2027.
Sí, a no ser que algun jutge digui que no es pot celebrar. Sí, sí, efectivament. Altra cosa que demanem és la reducció, mentre no es puguin suprimir aquests espectacles, dels decibels a les fonts d'emissió musicals, al màxim de 90 decibels. Hem de tenir en compte que la gran majoria d'artistes que venen a actuar, no només en la part del fòrum, sinó, per exemple, en el Sonar o en altres esdeveniments, a l'Estadi Olímpic, al Palau Sant Jordi, no volen actuar si no tenen garantit un mínim de 120 decibels en les fonts d'emissió dels seus escenaris. I això és inassumible per la ciutadania. És inassumible, senzillament. Abans has parlat només del soroll, perquè és que no escoltem música, escoltem les vibracions dels baixos. Els sons baixos són els que tremolen i fan tremolar fins i tot els vidres d'alguns habitatges. No és el meu cas, Jo sento les vibracions, però a mi, afortunadament, els vidres encara no m'han tremolat. Una altra cosa que demanem és la reducció, establir, mentre no suprimeixin els espectacles, una limitació horària per a la celebració dels esdeveniments, únicament que es puguin celebrar en horari diurn i fins a les 22 hores. Hem de tenir en compte que Barcelona és una ciutat enemiga del descans. Barcelona és una de les ciutats que acull més esdeveniments musicals d'Espanya i d'Europa. I el que no pot ser és que si mirem els horaris, en aquest cas del Primavera Sound, doncs durant el dia 31, que és demà dimecres, dia 1, 2, 3, és a dir, dijous, divendres i dissabte d'aquesta setmana, acabaran els esdeveniments del Primavera Sound a les 6 de la matinada. Això és inassumible. Això és un atemptat contra la salut pública dels veïns i les veïnes. I no es pot admetre. I això només ho solucionarà la justícia.
Doncs, en fi, veurem quin recorregut tenen, li anava a dir senyor Enric Navarro, si presenten una altra denúncia o aquesta concentració que faran dijous, perquè en tot cas, com dèiem, la que van presentar pel que va passar l'any passat, doncs vostè mateix ens deia que va quedar arxivada. Senyor Enric Navarro, portaveu de la plataforma veïnal Stop Concerts, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos per primera vegada veu aquí a RAC1. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Bona nit. Un comentari breu sobre aquesta problemàtica que es produeix durant aquests dies.
El nom em sembla una mica estrany perquè Stop Concerts és com no a la vida, no, quasi. Vull dir que entenc el problema, i entenc, evidentment, i m'imagino que deu ser un infern si es viu allà a prop. Però em sembla que el nom no, potser no és del tot encertat de la plataforma. Tinc molta curiositat quan ha dit que hi havien pensat en una ubicació alternativa per saber quina és aquesta ubicació, perquè no s'ha hagut cap lloc a l'àrea metropolitana preparat com ho està el fòrum, perquè sí que alguns descampats pots trobar en algun polígon industrial que s'ha desenvolupat urbanísticament per acollir això. I, per últim, això que ha dit de reduir els horaris a l'horari diurn, un 20 i pico de juliol, que també se'n fan al fòrum a les 12 del migdia, és que hi hauria mort segurament per insolació.
Susana.
Molt breu, tres xifres per apuntalar la inviabilitat de la proposta de la plataforma, tot i que també la respecto molt. Primera, 500.000 persones d'espectadors, un impacte per la ciutat de 350 milions d'euros, i la Rosalia a les 2 de la matinada. O sigui, penso que tot això està tot dit.
Anna.
A veure, són uns 7.000 veïns, més de 500.000 persones que impacten sobre el seu entorn, no només el soroll, és la brutícia, és tota la pressió que hi ha sobre l'espai. I el que no sé si es pot fer algun estudi
per tal de minimitzar, també en funció de com s'orientin els escenaris. I per acabar, jo, cada vegada que Barcelona acaba rebutjant alguna cosa, l'alcaldessa de l'Hospitalet diu jo! I per tant, els hospitalencs comencem a tremolar ja. Comencem a tremolar. Ara bé, clar, pot haver-hi la fira. La fira i tota aquella part, o la part on haurà d'anar al Biopol.
Hi ha el sonar allà també, aquest
bé,
espai.
És que, per tant, i allà hi ha molts hotels i ojo, però no ho sé, jo ja tremolo.
És que no hi ha prou espai. Pensa que la superfície del Primavera és enorme i entenc una cosa que ha dit, que és que realment, respecte d'altres festivals, els escenaris és tan gran i en necessiten tants que els escenaris estan molt a prop del carrer, cosa que no passa en altres festivals.
Potser tota la zona portuària, vés a saber, aviat ho sabrem.
Rafa, per tancar ja.
Sí. I bueno, és una posició molt contradictòria, perquè és cert que el problema amb els veïns...
Mira, doncs el Rafa, que ens ha fallat ara la connexió, ja ens ho explicarà en un altre moment, en tot cas. En fi, passen 4 minuts ara de les 10 de la nit, ens hem anat una mica més enllà de l'hora prevista. Susana Cuadrado, Anna Simó, Maria Vila, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. El Rafa, no sé si ha tornat o no la connexió, Rafa, si no, en tot cas, parlem un altre dia. I aquesta hora el que fem és actualitzar, com sempre, la informació. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Pere Aragonès avisa que el Front Comú que proposa no pot ser una candidatura entre Esquerra i Junts per Catalunya. D'aquesta manera, el president de la Generalitat descarta la llista unitària que proposa Junts de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol i detalla que la seva iniciativa és molt més àmplia i va molt més enllà de dues formacions.
Vull ser clar, no es tracta de fer una llista de dos, ni de dos partits, sinó d'una aliança àmplia de fons que inclogui el màxim de gent possible per a defensar Catalunya i defensar els consensos del nostre país. I cal trobar aquesta fórmula sent generosos, amb unitat i amb fermesa, perquè tothom s'hi senti còmode.
Aragonès ho ha dit aquest vespre des de la trobada del Cercle d'Economia a l'Hotel Vela, on demà al matí intervé el líder del PP a l'estat, Alberto Núñez Feijóo.
D'altra banda, atenció a això, els principals creadors d'intel·ligència artificial alerten que posen risc d'extinció l'ésser humà.
Ho diuen els líders d'empreses del sector, com la del ChatGPT o Google, que de fet comparen la perillositat d'aquesta tecnologia amb una pandèmia o una guerra nuclear. En total, 350 experts en intel·ligència artificial demanen més control en una carta que han fet pública aquesta tarda. Diuen que mitigar el risc d'extinció que suposa la intel·ligència artificial hauria de ser una prioritat mundial.
I ara ho dèiem, demà comença el Primavera Sound i arriba enmig de les crítiques dels veïns del fòrum que es queixen del soroll.
Defensen que l'elevat volum dels concerts va en contra del seu dret de descans, per això han convocat una manifestació per aquest dijous a la tarda. L'any passat ja van denunciar la situació, però el jutge la va acabar arxivant. En una entrevista al 9C de RAC1, el portaveu de la plataforma Stop Concerts, Enric Navarro, explica quins són els problemes.
Aquesta ubicació que aquest any han tornat a fer es va repetir l'any 2014, que també es va formular una denúncia per les queixes. L'entorn del Fòrum de les Cultures reuneix tres condicions de les pitjors per poder celebrar aquest tipus d'esdeveniments. La marinada, que durant la nit acostuma a bufar de mar cap a muntanya, després les temperatures i els vents predominants.
Demà comença el festival amb el primer plat fora, els Pet Shop Boys.
Gràcies, Pep.
Fins ara, bona nit.
I els esports a l'Eix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, farem tertúlia amb Àlex Pintanel, Marc Guillén i Toni Padilla. Estarem molt pendents del partit que estan jugant ara el Joventut de Badalona i el Baskonia, perquè si guanya la penya es classifica per les semifinals de la Lliga ACB. I hem de parlar del possible retorn de Leo Messi. Avui tornarem a activar un nasiòmetre, el masiòmetre, aquest termòmetre que tenim, per saber si està més a prop o més lluny Leo Messi del Barça.
Com està ara? A veure.
Ara la balança s'inclinaria més cap al no, a dia d'avui, no, però a les 10 i 7 minuts. Per tant, encara queden molts dies. I farem moltes més coses. Per exemple, parlarem de la Lliga del 37, una Lliga que el Barça està lluitant que li donin els despatxos i que va guanyar però que no li van donar. Explicarem una mica la història que hi ha aquí. I ens visiten les veus del Camp Nou. Avui seguirem acomiadant el Camp Nou i vindran el fill de Manel Vic, Manel Vic ens va deixar fa uns anys, però vindrà el seu fill, Carlos Vic, i també Aleix Santacana, que és l'actual speaker i veu que saluda cada partit al Camp Nou.
Aquí coneixem bé perquè havia participat de les retransmissions dels Castells a RAC1.
Sí, senyora.
I Vilafranquí, com jo mateixa. Així doncs,
en fi. El tindrem aquí a l'estudi en directe d'aquí una estona. Ah, per cert, i explicarem que hi ha una tercera veu del Camp Nou.
Ah?
Una persona que va fer un partit i que no és ni Manel Vic ni Aleix Santacana.
Va, doncs això ho descobrirem a partir de 11:15. Fins ara, Aleix, gràcies.
Adéu.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Han de tornar, eh? Demà les pluges,
sí,
ens deies?
Sí, sí, ara ja no plou pràcticament enlloc, algun sector del nord de la Terra Alta. Demà matí algunes de febles cap a les comarques de Girona. Anirà marxant ràpidament, però a partir del migdia i a la tarda al vespre, xàfecs, tempestes en molts sectors interiors de Catalunya. Cap al sud del país, més disperses aquestes tempestes, però en sectors del centre i nord de Catalunya poden ser més extenses. I arribar cap al vespre, cap a la Costa Brava. Compte que algunes tempestes, com ha passat avui, poden ser fortes i amb calamar-se. Temperatures amb un parell més de graus cap a les comarques de Girona, també cap a Osona, a Berguedà, dos o tres més, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre. I un petit apunt, el senyor Navarro comentava,
sí,
que...
Sí, ara parlàvem del vent,
sí,
no?
Sí, la marinada de dia bufa de mar cap a terra, però sí que és veritat que de nit, per qüestions tèrmiques, el vent bufa, el vent aquest tèrmic bufa de terra cap a mar. Però sí que és veritat, ell parlava al Maresme, 10 quilòmetres, jo a Tiana.
Tu parlaves de Tiana, oi, l'any passat? 15, que...
Sí, sí, he fet bastanta denúncia també en aquest sentit, perquè més que crec que és una qüestió, jo crec que d'enfocament dels escenaris, perquè no pot ser que a 15 quilòmetres o a 20 des de Premià, com em consta, arribi, ja no només que se senti de fons, sinó que els greus allò, pum, 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 fan fins i tot tremolar alguns vidres.
Doncs
estem parlant de 15-20
quilòmetres. Previsió meteorològica i també previsió del primavera. Gràcies, Abel, que
fins
vagi
demà.
Bé, fins demà. Passen 9 minuts de les 10 de la nit, petita pausa, i de seguida arriba la Laura Grau.
No ho sé, amb Anna Ballonés. Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900-100-608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
RAC1 presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Iep, he sentit gamba de Palamós? A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.com.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per 11:15. Com estàs? Bona nit.
Bé, cansadet avui, no t'enganyaré.
Mira, no, està bé, perquè és veritat que a vegades aquesta pregunta, no, de com estàs, la fem així per inèrcia i tenim no el costum de dir bé, però a vegades no estem bé, no? I sembla que...
Sí, no, estic bé, en general no em puc queixar, però és veritat que ara hi ha aquestes alçades de la temporada.
Cansada com tots nosaltres,
les hores,
no?
Pesen, i els dies pesen, i tot es fa llarg, però no passa res.
En fi, a veure, avui treball de grau, descansem momentàniament de les eleccions municipals per parlar d'entreteniment televisiu, tot i que, a veure, potser del tot, no ens acabarem de deslliurar de la política, no?
Va, sí, us vinc a portar un altre fet important que s'ha produït a la política espanyola a principis d'aquest mes, que és l'anunci del tancament de Sálvame.
Home!
El programa estrella de Telecinco durant 14 anys seguits d'emissió, el programa més longeu de la història de la televisió espanyola. I així reaccionaven els treballadors quan van saber, doncs, això, que se'ls acabava el programa.
Considero que es una de las mayores aberraciones empresariales el suspender un programa como Sálvame. Yo no sé los alegatos que han hecho mis compañeros, pero yo sí sé lo que me dice la gente por la calle, yo sí sé lo que han hecho mis compañeros en momentos muy importantes, que quizás yo no he hecho porque he hablado menos, pero estáis tan equivocados...
A veure què li diu la gente por la calle, eh? Això sempre és un argument infal·lible.
Ah, clar, això està provat científicament, no?, el que et diu la gent pel carrer. No, però és veritat que els personatges de Sálvame són molt estimats i que la gent realment els controla moltíssim. No sé si tu has mirat algun cop Sálvame, no fas pinta.
Mira, sencer, et puc assegurar que mai he vist Sálvame sencer. Sí que potser algun fragment, però vaja, en tota la meva vida, no crec que hagi sumat un capítol, un programa sencer.
No, jo tampoc, però sí que és veritat que he anat seguint les polèmiques perquè algunes m'han semblat interessants, però en tot cas sembla que sí que l'audiència hauria baixat i aquest és un dels motius que dona la casa per tancar aquest programa. Però és veritat que d'ara fins al 23 de juny, que és en principi l'últim programa oficial, els treballadors i els presentadors i els col·laboradors de la casa van llançant una mica, doncs, les sospites cap a on ells creuen que ve aquest tancament
de
programa.
Vaja, el que han anat fent durant tots aquests anys, no?, que és especular al final
i
fer dels rumors una teoria, doncs ara ho estan fent amb el seu propi programa, no? Estan fent un meta Sálvame.
Fer xou de la seva pròpia misèria, que de fet ho trobo molt valent també, perquè no és fàcil, no?, entomar que se t'acaba una trajectòria professional tan llarga, però mira, ells han volgut anar doncs, deixant anar les seves trepitjadetes durant els programes i no em sembla ni malament. Això és el que deixava anar el seu presentador, Jorge Javier Vázquez, mentre penjava un cartell de es traspassa al plató, intentant penjar-lo.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo... ¿Sabes lo que pasa? Que es que tengo que encajarlo por la derecha. Y aquí, la derecha, no se me da muy bien a mí.
Tienes que empezar...
Ahora. Espera.
Aquí és quan et referies que no ens acabaríem de deslliurar del tot de la política.
No, no, sembla que no, perquè... Hi ha una relació, no?, entre Sálvame i la política. Si no heu vist mai el programa o no l'heu analitzat des d'aquesta perspectiva, pot semblar que no en té cap ni una, no? Sembla allò un grigall, un circ, es va comentar en premsa rosa, van passant personatges cada un més surrealista que el següent, però la veritat és que en els darrers anys, tant el presentador, que era Jorge Javier, l'últim, com els col·laboradors, no han amagat gens les seves tendències ideològiques i la cosa ha anat a més.
No, este programa es de rojos y maricones.
Una sangría de
quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que...
Això és un tall que va viralitzar, de fet, els programes especials que es van fer en ple confinament el 2020. Clar, la gent estava, a més, avorrida mirant el Sálvame cada dia.
No?
I de cop i volta, Jorge Javier Vázquez deixa anar aquesta frase que s'ha convertit ja en un meme i comença l'inici d'una etapa on Sálvame una mica menys complexat a l'hora d'ensenyar les seves cartes polítiques. Jo crec que això va ser el principi del final, perquè aquí va ser quan realment, doncs, clar, hi va haver molta polèmica amb les polítiques que es van portar a terme amb la pandèmia, i aquí es va veure d'on coixejava cadascú. I Javier Vázquez era ja, bàsicament, amic íntim de Pedro Sánchez, de tot el govern espanyol, i... Es van abordar fins i tot algun dels seus temes clàssics, que al final, Sálvame, com ja deu saber, són ruptures, custòdies, divorcis i aquests tipus de temes, des de perspectives poc vistes al format i, pel meu gust, molt més interessants.
A veure.
Todas las expertas y gente que está acostumbrada a trabajar con maltratadas y con personas que han sufrido violencia de género en todas sus expresiones, porque lo que está quedando demostrado en el relato de Rocío Carrasco, sin sentencia, pero en su relato ha sufrido todo tipo de violencias, prácticamente todas las que se pueden sufrir, todas, incluso de hija a madre, ¿vale? Todas las expertas han dicho que no tienen ninguna duda de que ella es una víctima de violencia de género.
Aquesta és Carlota Corredera, no?, si no m'equivoco.
Sí, Carlota Corredera, en una de les seves múltiples defenses de Rocío Carrasco com a víctima de violència de gènere, després que sortís aquell famós documental.
Sí, home, i tant, se'n va parlar molt de temps, d'això.
Exacte, i allà va ser on realment el plató de Sálvame, de cop i volta, després de ser un gran circ mediàtic que ningú es prenia seriosament, es va convertir doncs, en un espai de debat sobre violència
seriós,
de gènere.
Seriós, no?, sí, sobre un tema molt seriós, a més.
Molt seriós i realment amb telèfons i amb correus electrònics projectats en pantalla per persones que poguessin estar veient aquests discursos sentint-se identificades i reconeixent-se com a víctimes, que poguessin recórrer ajuda i que poguessin recórrer els recursos que dona l'Estat, no? Vull dir que realment va ser una cosa nova. Ara bé, després de tot això, Carlota Corredera...
Què va passar?
Va ser acomiadada de Sálvame. Casualitat. Ningú ho creu. De fet, no s'han fet gaires declaracions al respecte d'això, però cada cop va sortir més informació i sembla ser que, evidentment, això de mullar-se tant en un cas que és tan mediàtic com el de Rocío Carrasco li va sortir car i, de fet, va ser dels primers caps de turc que es van apartar per part de la cadena i després han anat caient tots fins a aquest anunci de tancament d'aquest mes de maig en què sembla ser que Sálvame s'acabarà, no ho sabem.
Clar, tota aquesta teoria també ens dona potser una pista més de, o si suma una pista més, sabent qui farà el relleu de Jorge Javier, no? Significatiu, sí. També.
Sí, jo crec que probablement aquí està el quid de la qüestió i, a més, amb el panorama polític que tenim justament aquests dies, perquè la pròpia protagonista del panorama feia aquest anunci.
A partir de septiembre haré mudanza a las tardes. Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, o sea, que no os hagáis ilusiones, que voy a seguir dando guerra. No
todo ni presente.
No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones
estarás.
Pues estaré fundamentalmente en la mesa política.
Clar, veurem ara què passa amb això, perquè ella preveia fins que no hi hagués eleccions, clar, evidentment es referia a finals d'any, de dir, doncs, a setembre, a desembre, farà la tertúlia política als matins i farà el programa de les tardes, però és clar.
Se li acabarà molt abans del
això
que
s'acabarà, clar.
Bueno, no sabem com s'ho muntaran, però en tot cas jo crec que la intenció era clara. Ana Rosa Quintana no és una persona que s'identifiqui ara mateix
no.
Amb el govern de l'Estat.
Mira, de fet, no fa gaire dies li van donar, ara no recordo, la medalla d'honor de Madrid, de l'Ajuntament de Madrid, és a dir, Almeida,
sí.
Va donar a Ana Rosa Quintana la medalla d'honor de Madrid. Per tant, a veure, no seré jo ara aquí Sherlock Holmes, però vaja.
Ens dona pistes de quina és la tendència d'aquesta persona i, de fet, el que pretenien era que aquesta senyora estigués matí i tarda fent discursos com aquests a Telecinco.
A veure, com aquest? Sí, el tenim?
Los que tampoco pagan ni IVA ni IBI son los ocupas, que con la ley de vivienda lo tendrán un poquito más fácil.
Bueno, i així anar fent. Qui dia passa any empeny, es pensava que hi seria fins al desembre, ara no sabem fins quan hi serà. En tot cas, jo crec que les tardes sí que hi seran a Rosa, substituint Sálvame en cas de que realment s'acabi el format de Sálvame, que jo crec que encara està a l'aire, si això
sí,
encara pot canviar de rumb.
Clar, ja veurem. Tot i així, això que deies, no? Sí que amb aquestes pistes que hem posat sobre la taula es podria intuir un canvi de tendència, però al final continuen sent programes que són d'entreteniment.
Sí, però aquest és el debat que m'interessa com a persona que ha començat a treballar en l'entreteniment fa poc. Potser ara diré una obvietat com una catedral, però bueno, crec que igualment és una cosa que no es diu prou, que és que des del 2019-2020 aquí a Catalunya vam tenir, doncs, al final de totes aquelles manifestacions independentistes, va venir la pandèmia, els programes d'actualitat i els informatius van tenir molt pes, i de cop i volta va haver-hi com tota aquesta tendència a dir, anem a despolititzar tot el contingut dels mitjans, que tot sigui entreteniment, que siguin magazins, talent shows, futbol, realities, com si en aquests espais no s'hi fes política.
Clar, anava a dir, també en aquests espais, no, s'ha d'aprofitar per colar tots aquests missatges, evidentment. Tant uns com altres, però és evident que no són verges, com si diguéssim, els espais d'entreteniment. També hi ha les influències que hi ha en els altres àmbits.
Exacte, i influències que venen ja donades de la inèrcia de les estructures de poder. De tant en tenir petits oasis, com ara hem tingut fa poc, per exemple, amb els atacs racistes a Vinícius,
sí,
que és aquest jugador del Real Madrid, s'ha portat el debat sobre la taula de les redaccions d'esports, que és una cosa molt estranya, sobre el racisme i sobre temes d'aquest caire més social, però igual que va passar amb el Mundial de Qatar, però crec que no cal esperar que hi hagi excepcions tan grosses i tan sonades com per poder parlar de que els programes d'entreteniment tenen biaixos, com tot. Llavors, bueno, també tenim altres exemples aquest any, com per exemple aquest innocent reportatge d'entreteniment del programa Viajando con Chester a 4, que va portar molta cua, ja el coneixeu.
Cuando tú discriminas a una persona de raza negra, eres un racista. Cuando tú discriminas a una persona que ama a una persona del mismo sexo, eres un homófobo. Cuando tú discriminas a una pareja con diferencia de edad, no tienes nombre, no existe un término.
Es una agresión, no deja de ser una agresión. El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y la homofobia.
Mal ser de memòria, crec.
No, dir, crec que no s'estava referint era Kiko Matamoros, amb Pesto Mejide.
Sí, sí.
Crec que l'edadismo no es refereix a la diferència d'edat entre una parella, dins d'una parella.
Ja sabeu la que es va armar amb aquestes declaracions de 4, un interessantíssim debat públic sobre el poder en les relacions de parella. Jo, la veritat, i t'ho dic sincerament, m'ho vaig passar pipa, ho vaig trobar supernecessari. Crec que es va portar, a més, a molts sectors de l'àmbit comunicatiu, vull dir, em va parlar tothom. I d'acord que moltes vegades doncs, tot aquest contingut d'entreteniment s'articula al voltant d'aquests grans personatges coneguts i carismàtics, i són ells qui donen la cara per certes causes o problemes seus personals, com aquesta gent, però al final aquests personatges crec que són un reflex de la realitat, i quan els estem jutjant a ells com a individus, estem jutjant dinàmiques socials que ens afecten a tots, perquè si no, no n'haguéssim parlat tant.
Sí, no, i t'anava a dir que, a veure, jo crec que tampoc és que hagi vist el programa moltes vegades, però les vegades que he enganxat alguna part d'aquest programa de Risto Mejide, crec que és un programa que s'hi fa molta política. Molta Exacte. Política dins de l'entreteniment, però evidentment molts dels missatges que es colen són polítics, és que sense cap mena de dubte. Vull dir que aquesta frontera entre l'entreteniment i els programes doncs, més informatius, la frontera està cada cop una mica més dissolta.
Sí, sí, però bueno, després la gent et diu no, però és que això és Risto Mejide, que ja saps com és, o Laura Escanes, que és influencer, Rocío Carrasco... Bueno, ningú coneix personalment aquestes persones, però, per exemple, totes coneixem a dones maltractades, com s'està dient, que possiblement és Rocío Carrasco. Ningú coneix personalment a Laura Escanes, però a totes ens ha tirat la canya un senyor gran amb l'autoestima molt petita. Això és així. Llavors, això és el que l'entreteniment crec que pot posar sobre la taula i és la cosa amb la que hem de ser curosos i responsables, perquè el proper Mindundi o Mindundia que presenti un programa d'entreteniment no és només aquella persona i les seves coses i les coses que li passen a la vida i els seus col·laboradors, sinó que representen tot un sector de la societat i les seves experiències. Jo crec que això és el que hem de començar a entendre.
Ara deies precisament, treies el nom de Laura Escanes, que presentarà precisament un programa a TV3 aquesta propera temporada, no?
Sí, és una cosa que també ha generat moltes reaccions. Escoltem com ella mateixa ho anunciava.
Estic molt emocionada, per fi us puc dir que seré la presentadora de La Travessa. Em fa moltíssima il·lusió. És un nou reality on 8 parelles travessaran el Pirineu de punta a punta. Hi ha moltíssimes proves de superació, d'habilitat... És tot una aventura extrema, o sigui que no us ho podeu perdre, ens veiem molt, molt aviat a TV3.
Déu-n'hi-do les crítiques que va generar aquest anunci. Per mi, força sorpresa que sí. Laura Escanes aterri a TV3, i més en aquest moment, no? Que potser TV3 no ha acabat mai d'entrar en aquesta roda potser més de sensacionalista,
sí,
entre cometes. Però hi va haver crítiques realment molt dures contra Laura Escanes i sobretot contra TV3 per haver fet aquesta aposta.
Bueno, es deia que Laura Escanes primer tot no sabia parlar català, quan aquí està perfectament demostrat que parla català millor que alguna gent que surt regularment en TV3, vull dir que és una tia que s'ho ha pres força seriosament. A més, si la seguiu, veureu que els seus stories d'Instagram constantment està donant bombo a aquest nou programa, li fa molta il·lusió, fins i tot ha parlat amb lingüistes perquè és un tema que li preocupa, vull dir que no seré jo qui defensi Laura Escanes com a periodista ni com a presentadora professional de televisió, perquè està clar que no ho és, però crec que aquest fet ens planta tots a davant una pregunta que ja la teníem dins de la sala, com aquell elefant famós, que és: què hem de fer perquè els adolescents i els joves consumeixin contingut en català? Fins a on podem arribar? Quines opcions ens estem autocensurant, fins i tot per aquesta mena de puresa catalana tan nostra?
Bé, i que la gent també ha fet les crítiques sense haver vist ni un sol capítol del programa.
És, clàssic,
és
sí,
evident.
Sí.
Vull dir, un cop comenci el programa, doncs hi pot haver gent que li agradi més, que li agradi menys, que vegi que l'enfocament doncs, és millor o pitjor. Però les crítiques venien únicament per aquest vídeo d'aquests pocs segons, 20 segons, que sortia ella anunciant el programa. Vull dir que no hi ha res més.
Clar, bueno, perquè al final la gent té aquests prejudicis sobre la persona, no?, que és Laura Escanes, però per mi el titular no és Laura Escanes presenta un programa a TV3, per mi el titular és una persona amb milers de seguidors catalans que no miren res en català al seu dia a dia pot fer que mirin un programa en català. Esperem que funcioni, jo crec que és un bon objectiu i una bona estratègia.
Clar, tu que coneixes també altres gent que es mou doncs, en aquest entorn dels influencers, de youtubers, etc, que ho fan en català, no sé si fins a quin punt s'ha plantejat aquesta possibilitat de dir, doncs, home, potser ho podria haver fet una altra persona.
Jo crec que és un dels arguments que s'han barrejat amb peres amb pomes, perquè al final ja està passant això, ja hi ha molta gent que crea contingut en català, que està podent col·laborar en programes de mitjans convencionals i que està podent guanyar-se la vida d'això, que crec que és el que s'ha de demostrar, que també fent contingut en català es poden guanyar diners. Ara bé, no crec que sigui el mateix objectiu. Una cosa és portar gent que no mira mai contingut en català a mirar-lo, i l'altra cosa és promocionar la gent que ens consumeix, els youtubers que fem contingut en català, ja mira contingut en català, vull dir que no estem agafant cap públic nou. De fet, és important el que dèiem, perquè si no ens acaba passant això que va passar amb Miquel Montoro.
A veure.
Pues aquí me veis jugando un poco a Farming Simulator. Pero, como no, lo tengo que probar de verdad, que para mí es lo más importante. Así que tuve la suerte de poder probar un tractor con una trituradora y fuimos a triturar un poquito, que eso es lo que más me gusta.
Bueno, impacta una mica, no sé.
Les trituradores funcionen.
És aquel nen mallorquí, sí, de pagès. Ja,
jo crec que encara que parli castellà és clarament identificable, no?
Sí, però vaja, en canvi, jo crec que si aquest reality de Laura Escanés l'hagués presentat ell, les crítiques haguessin estat moltes menys, quan crec que el camí és més perillós, el de començar a fer contingut en català, fer-te famós i de cop passar-te al castellà, que no pas intentar agafar algú que està fent contingut en castellà i que té molts seguidors catalanoparlants i fer-lo fer contingut en català.
En fi, hem d'anar acabant, Laura, però per acabar, no sé si també hi ha, no?, qui té la sensació que llançar aquests missatges polítics que ara dèiem, que a vegades es colen dins de programes d'entreteniment, com per exemple l'exemple que hem posat de Sálvame, és rebaixar o no el nivell del debat o fins a un cert punt fer populisme.
Sí, és el mateix que passa amb aquest tema del català. Al final, fer entreteniment és fer política d'alguna manera i l'absència de grans experts i llenguatges formals en el món de l'entreteniment fa que la gent hi connecti més, ens agradi o no. I al final, tenint en compte que els missatges es llançaran de la mateixa manera, crec que val la pena pensar una mica en quin tipus d'entreteniment s'està fent. Crec que eliminar aquests espais no servirà de res, tampoc. Vull dir, seguiran existint. Llavors, com ja hem comentat diverses vegades aquí el treball de grau, ara mateix estem a una època en què les coses es diuen en 10-15 segons i si no t'enganxen, no t'entren. Per tant, aquests programes rigorosos i acadèmics han d'existir, però els d'entreteniment s'han de cuidar, perquè és que si no la inèrcia acaba afavorint sempre les estructures de poder.
Sí, sí.
I mentre alguns creuen que no cal posar l'entreteniment dins de la política, els polítics sí que tenen clar com servir-se de l'entreteniment. Escoltem.
¿Cómo están las máquinas?
En fi.
No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones.
Sí, sí, sí. Quan la política no és seriosa, és quan cal prendre's l'entreteniment més seriosament. Home, ja.
Gràcies, Laura. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Nosaltres l'anem deixant aquí, abans però de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté.
Doncs entrevistarà l'actriu Laia Costa, que presentarà la pel·lícula Els Encantats, que s'estrena aquest mateix divendres.
Doncs això serà demà al Món. Nosaltres ara donem pas a l'Aleix Pariser. Que vagi bé, bona nit.